Super Bowl. Let's have a day, Jim.
All right.
Second and three. Down the field. To the end zone, and it's intercepted at the 3-yard line. Gilmore jumps up and grabs it.
Tots al Blitz, a Catalunya Ràdio.
Benvingudes i benvinguts al cinquè programa de la cinquena temporada de Tots al Blitz, el primer programa en català dedicat a l'NFL. Segona jornada al sac, i si a la primera vam destacar els bons partits en atac que havíem vist, podem dir que l'alegria ens ha durat poc, en aquest sentit. Hem tingut una segona jornada més aspra que els genolls d'algun running back. Mare Déu, quin drama, però ja sabem que a aquesta lliga li costa ben poc arribar a la velocitat de creuer i que a les primeres jornades no se'ls ha de fer gaire cas, sobretot, no? Overreaccioneu, mai de la vida. Els que la primera setmana semblaven bons, ara ja no, i els que semblaven dolents, bé, alguns ho segueixen semblant, però no siguem potllapetlles i gaudim després, perquè després aquest desert es fa molt llarg, ja ho sabeu. Com sempre, analitzarem aquesta segona jornada amb el Raül Arribas. Hola, Raül, què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Com estàs? Com
molt estem? Bé, què tal la molla?
La què?
No és la molla, això? Això que tens de
fer? No, home, això és el falcó.
Ah, és el falcó. Hosti, pensava que era la... Sí. Bueno, venga, adéu. Hasta luego.
Venga. No, bueno, però com a mínim...
Has tirat
per un altre nou, que també mola molt, o sigui que home, sí. Acceptem pulpo.
Sento, m'esperava, però és que, clar, la porta darrere és indiscutible. I el Ferran Àngel, que el tenim fent una mica de Willy Fogg, 80 dies...
Està escalfant, s'està provant a la banda. Ja vam dir la setmana passada que perquè aquesta era questionable, no pintava bé, però diuen per sources, les males llengües, que ha vist perillar el seu lloc. I vol forçar per estar avui i no perdre la titularitat, i el tenim a la banda fent estiraments i s'està provant.
Pot ser que apareixi si pot entrar. En qualsevol moment, el que no sé és en quin estat, perquè no sé, va saltant de ciutat d'Europa en ciutat d'Europa i no sé, i crec que la que està ara pot aparèixer en un estat, bueno, curiós. Ara, quan aparegui, ja ens ho explicarà. I avui, doncs, d'aquí una estona apareixerà el Ferran Àngel per aquí, però donem la benvinguda aquí al Twitch de Catalunya Ràdio a l'home que va a contracorrent. Molts diran que és boig, però d'altres pensen que és un avançat al seu temps, o com a mínim algú hi haurà que ho pensi. Jo no el coneixo, però algú hi haurà. És el portaveu oficial de Jameis Winston, és l'Adrià Serra. Hola, Adrià, què tal? Com estàs?
Què tal? Molt bé, tio. Molt content d'estar aquí.
Home,
bé. Bueno, avui una mica depre, però pel cap de setmana, però bueno.
Ah, bueno,
passa res.
És dimarts i no sé què, no?
També t'he de dir que la presentació aquesta que has fet, no? De no ens prenguem en sèrio els primers partits, no ens prenguem en sèrio la pretemporada, no ens prenguem en sèrio els primers partits. Joder, això, o sigui, quan comença la merda aquesta?
Adrià, que t'ho diu ell, que fa 7 dies ja veia a Green Bay baixant a segona regional.
Sí, no, fa 7 dies no, fa 5 anys que estava veient-ho així, però no pot passar res.
També és veritat. A veure, si hi ha un programa que es diu Torres i Tribuneros és per alguna cosa. Vull dir, som així, és el que hi ha. Vull dir, todo mal. No estic massa content, també us ho dic. Avui no vinc en pla, guanyarem la Super Bowl. No, però que consti que jo la setmana passada vaig dir que hi ha un equip que l'any passat també va perdre 38-3 contra New Orleans, que van ser...
Sí, senyor. Sí, senyor.
I ja sabem com va acabar la temporada. I
però això ja va ser quan estaves... Això ja va ser quan ja estaves com rebuscant el fons del iogurt, que estàs sí. Buscant com l'últim grumillo allà baix. Ja vas dir, no,
va
però he vist un lloc...
Al final del pou, no? Allò...
Exacte. Estic rascant, estic rascant al fons. Que l'any passat, els Bucs, el primer partit... No, vale, sí, Enric, sí, no preocupis, no passa res. Vinga, endavant.
Bueno, però d'alguna cosa hem de viure. Adrià, com estàs? Com ho portes abans de començar, eh? Però una mica de... Una mica
bé,
de...
no? Molt bé. Jo sempre quan comença la lliga estic content, tio. Vull dir que els meus dissabtes, els meus diumenges allò amb el bol de crispetes, red zone, passant absolutament de la família, que d'aquí poc m'enviaran ja el divorci, etcètera, anar a dormir tard, totes aquestes coses a mi em donen la vida durant aquests mesets. Sí que és veritat que m'he anat a convidar cabrons el cap de setmana que vam fer un partit de merda als Saints, I no només això, a més, ja sabeu que jugo moltes fantasies i he perdut com tropecientes fantasies aquesta setmana, o sigui que estic molt deprimit, però
Mira, perdona, anem a fer un concurs en directe. Quan l'Adrià ha dit jugo moltes fantasies, preguntem a l'audiència que ens està veient, que posin els comentaris, quantes creuen que és moltes fantasies? A veure qui s'apropa més. A veure si es fan una idea de què vol dir quantes per algú com l'Adrià.
De moment tenim aquesta, de moment. Bueno, hi ha gent que opina.
Però digo, pel rotllo de la ràdio, un comentari
que posa... Comanaut, d'acord. Estem d'acord amb això, també. No? Comana una mica això, no? Seria... Quin equivalent seria Koeman, perdó, Adrià, de head coach de la NFL?
Hòstia!
M'ha vingut al cap Matt Nagy, tio, i em sap molt de greu.
Matt Nagy.
Però em sap molt de greu.
Et sap greu per qui?
Garret,
per
Nagy o per Koeman?
Sí, m'ha sabut greu per Koeman, perquè... Bueno, no, això no parlem ara de futbol, però jo què sé, els que som del Barça, Koeman de jugador, tenim molt bon record d'ell. Llavors m'ha sabut... El cervell s'ha manat a Matt Nagy, i m'ha sabut molt de greu.
Vull dir, si el entrenador de Lions és Camacho, Koeman seria...
Jo el veig una mica Garret, no? Una mica... Sí, amarrategui, sí. Cagadet, sí...
Bueno, no sé. Ferran estarà content. El Luis Martín, a la teva pregunta, diu 14 fantasies?
No contestis encara. No contestis.
El canvi del Kaiser Panthers, dius, hi ha masses fantasies? No?
Això, aquesta és la resposta. Mai n'hi ha
prou. En canvi, tenim l'altra banda, que és el Serpi, o la Serpi i tal, després vindràs a fer-nos les teves coses, diu, més d'una fantasy ja són massa. No, home, no.
Jo estic bastant d'acord amb aquesta, que ara en faig dos, la segona per culpa aquí del nostre convidat,
i
ja m'aturullo, perquè aquesta setmana...
Estressat.
Sí, perquè aquesta setmana jugava amb Mixon i Tyreek Hill a una, i contra Mixon i Tyreek Hill a l'altra. I llavors és un patiment.
Perfecte.
No, al revés, és un perquè... patiment,
aquest és un patiment que quan tens desenes de fantasies, ja
no
el tens.
Tens tots, no?
Ja t'és igual. O sigui, la que perdis a un, guanyaràs a un altre. No passa res.
Perquè els tens a tots i jugues contra tots, no? Llavors no hi ha problema.
Perdó, però hi ha el Cristian Llitjós també per aquí. Hola, Cristian, què tal? Que ha fet el comentari, crec que ja està... Jo crec que ja podem deixar els comentaris aquí, que és... Avui també falta el nostre Jim Carrey, de Catalunya Ràdio.
Està escapant a la banda, Cristian. Ja ho hem dit al començament, que està fent...
El Ferran em fa bastanta gràcia, i a més és el que ens faltava per trobar un parecido razonable.
Sí.
Tu ets Big Ben, jo sóc un dels Stay Home.
Els Stay Home.
I ja tenim a Jim Carrey. Jo sóc un dels Stay Home o també una mica Rodrigo Blankenship. També us vaig dir. Depèn de la foto, m'assembla una mica. Cosa que me llena d'orgull.
No val escollir-se el parecido razonable amb algú que moli. Això està prohibit.
Home, mola com perquè juga bé, però no seria tampoc Brad Pitt, Rodrigo Blankenship. O sigui,
però mola molt.
Sí, sí. El Marc Xosso diu 17, potser.
Anem a donar una pista,
Vols que
tireu llarg. No us talleu, us esteu tallant molt.
Quin era el programa aquest de televisió espanyola? Más menos.
El precio justo.
No era el precio justo.
O sigui, us he de dir que si abans de... O sigui, no, abans de Red Zone hi ha un senyor que està moltes hores sense anar al lavabo. Jo estic moltes hores fent alineacions, diria, abans que comenci la jornada.
La gent està tirant baix i està dient 17 fantasies.
Sí, sí, jo dic que no... Ara continua el programa, després reprenem aquest tema, però crec que us esteu tallant una mica.
M'agrada molt que diguis, això ja resoldrem després de la publicitat, no? El panel.
Exacte.
Vale, perfecte.
Que ens estem allargant.
Doncs va, vinga, comencem aquest cinquè programa comentant aquesta segona jornada i anem a parlar una mica de NFL i després de resoldrem quantes fantasies juga i quantes fas de owner, diguem-ne, de comissionat. Quantes fantasies?
De comis... No gaires. Tres tinc, de comis.
Tres, de comis. Bueno, tres, de totes les altres. Bueno, tres són molt poques. Sí. Doncs vinga, va, esperant que arribi el Ferran, comencem aquest cinquè programa de la cinquena temporada de Tots al Blitz. Recordeu que ens podeu trobar a totes les plataformes de podcast, aquí al Twitch de Catalunya Ràdio, òbviament, i que tenim un Twitter i un Instagram, que són @NFL/encatalà. Podeu passar per saludar per allà, i també un correu electrònic que és totsalblitz@gmail.com, que no sé si mirem mai, també t'ho dic, però vaja.
Sí, 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 sí,
Ah, bueno, doncs ja sabeu, si voleu insultar el nostre Big Ben particular, el podeu, no ho havíem dit encara, podeu enviar un correu i així és així de fàcil. Doncs va, vinga, va, comencem amb aquest repàs de la segona jornada, amb aquest moment tan bonic que fem el Raül i jo, que ens hagués agradat sempre fer una mica de, bueno, això dels esports.
Ara, quan torni el Ferran, li encarregarem la musiqueta de fons.
Correcte.
Omaha! Omaha! Ferran! Check Brown, Richmond, 96, double! Check, oh, what a flare, what a flare! Brown, Richmond, 96, double!
Doncs vinga, com sabeu, aquesta temporada el que fem una mica és al principi repassar una miqueta els partits que nosaltres hem considerat menys importants, ja sabeu que ho són tots d'importants, i després sí que ens hem quedat amb 5 o 6 partits per comentar una mica més a fons. Aquí, quan vingui el Ferran, posarem una musiqueta així una mica de... doncs d'esports, no? De la transmissió de la TDT o una cosa d'aquestes, i quedarà més bé. Però de moment començarem així. Fem aquesta roda de partits comentant una mica. El primer va ser el que es va jugar el dijous a la nit, que és el Giants 29, Washington Football Team 30.
Partit molt igualat en què els errors van definir el desenllaç final. I dic errors en plural perquè en van cometre els dos equips. Al final ens va quedar la retina al darrer de Nova York, però veníem justament d'un altre igual de greu de Washington. Molta gent ha catalogat el partit de Daniel Jones de fantàstic, però jo, personalment, vaig veure els dos quarterbacks deixar-se moltes jugades al camp.
Sobretot el senyor Heineken. Un partidàs, Bills 35, Dolphins 0.
Atropellament sense contemplacions dels de Buffalo, que semblaven amb ganes de demostrar que la setmana passada va ser simplement un mal dia i que segueixen sent favorits a tot. Tu es lesiona, però sembla que la cosa no serà greu i podria fins i tot jugar el proper partit.
49ers 17, Eagles 11.
Partit on els atacs els va costar horrors sumar punts al marcador. Malgrat el resultat, la victòria mai va semblar perillar per als de San Francisco. Amb tot, els Eagles continuen donant molt millor imatge del que molts pensàvem abans de començar la temporada. Per cert, Enric, Ferran, Adrià, aneu escalfant, que qualsevol dia us truca Shanahan per jugar de running back als Niners, perquè el ritme que van de lesions, això és insostenible.
Ara he vist que han fitxat el running back aquest que venia de la XFL, em sembla, vull dir que no recordo el nom, disculpeu, però sí, qualsevol que passa per allà pot anar a córrer, i també us dic que amb els Niners, fins i tot l'Adrià i jo correríem
jo
bé.
Jo sí, és el que més m'atreviria a jugar,
Patriots 25, New York Jets 6.
Aquesta pel·lícula ja l'hem vist. Bill Belichick va donar la benvinguda a la Lliga a Zach Wilson quan només ell sap fer amb els quarterbacks rookie, destruint-lo. Partit seriós dels Patriots en atac, sense exigir res a Mac Jones i limitant-se a gaudir del que li durava la seva defensa.
Texans 21, Browns 31.
Mira, aquí encara no sé si els Browns estan pitjor del que pensàvem o els Texans estan millor de l'esperat. La realitat és que fins a la lesió de Tyrod Taylor el partit estava igualadíssim. Sense el quarterback titular, l'atac de Texans es va diluir i els Browns ja es van endur el partit més fàcilment.
Adrià, tu si vols comentar alguna cosa en algun moment, sense problema,
No,
Broncos 31, digues.
No, dic que després ja agafem els partits que vulgueu.
Vale. Broncos 31, Jaguars 13.
Partit seriós dels Broncos contra uns inofensius Jaguars. És molt difícil treure conclusions. Queda molt per fer a Jacksonville.
Bengals 17, Bears 20.
Barros segueix sense tenir OL i això davant els Bears es paga molt car. Ja queda una jornada menys perquè Dalton sigui suplent.
Falcons 25, Tampa Bay Buccaneers 48.
Brady per Gronkowski, touchdown. I així portem mitja vida. Partit sense història en el que Tampa va passar per sobre d'Atlanta.
Aquí aquest ens l'hem currat molt. Cowboys 20, Chargers 17.
Els Cowboys guanyen un partit molt igualat gràcies a un field goal llarguíssim.
És informació, no opinió. Aquí és que no sabia ben bé, de veritat que no sé molt bé què dir d'aquest partit, perquè si voleu després podem aprofundir una miqueta més. Lions 17, Packers 35.
Un partit que ja hem vist moltes vegades. Els Lions van començar bé, però al final els Packers guanyen perquè uns senyors que es diuen Aaron juguen allà i no uns quilòmetres més avall, que juga un que es diu Jared.
Exacte. Molt bé. I ara sí que anem a parlar una mica... No sé si vols comentar alguna cosa del Cowboys Chargers, Adrià, perquè nosaltres, ja et dic, escrivint això ens ha deixat, a mi, com a mínim, no sé si em va agradar, no em va agradar, em va semblar...
És que mi... Home, em va semblar... Jo l'anava seguint per Red Zone, tampoc no... Sí. Però va ser un partit com molt, 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 molt igualat, vull dir que va tenir emoció fins a l'últim moment, i on jo crec que el més interessant és veure que a la posició de running back a Dallas per mi està oberta. És a dir, el que fa el bo de Tony Pollard comparat amb el de Zeke, que va estar millor que la primera jornada, també, Zeke, bueno, fa que allò potser es converteixi d'aquí poc en un comitè, ja, que ja ho és una mica, eh?
Per mi no està oberta per un tema de, ho comentàvem abans, per un tema de contracte. Quan li pagues tanta pasta a un jugador, en aquest cas el running back, serà el titular. Fins que no arribis a un punt en el que sigui una mica tallable, que ara mateix no sé quan és, com a molt serà un UAV, com a molt. Però no li donaran més pilotes a Pollard perquè...
Però és Jerry Jones, eh? Vull dir que és molta pasta per tu, però per ell tampoc...
Això li va sobrant. Bé, i ara sí, entrem a parlar una mica dels partits destacats de la jornada, que n'hi ha hagut uns quants. Al principi he fet una entradeta una mica, diguem, rajant una mica dels atacs, però sí que és veritat que hi ha hagut partits molt, molt interessants i que s'ha jugat molt bé en atac. I no massa bé en defensa, com aquest, per exemple, el Kansas City 35, Baltimore 36, potser un dels partits de la jornada, sens dubte. Un partit que jo només diré una frase. Defensar? No van defensar cap dels dos, ja us ho dic ara. La resta, prou bé, molt divertit, però si et saltes la part de defensa, que va ser un festival del tackle fallat, bastant guapo. Raül, Adrià, com ho veieu?
Fes, Adrià, fes.
No, jo hòstia, el primer... Molt bé Baltimore jugant-se al final de tot, diríem, en el quart down. I després, tot i que vaig veure certa connexió que ja l'any passat la veiem morta entre Lamar Jackson i el bo de Hollywood Brown, tio. Que ho va fer bastant bé. Bueno, va fer un partidàs, en realitat. Intercepcions a part de Lamar Jackson, bueno, va començar a veure alguna jugada de passada interessant de Baltimore, tio.
I ara que has dit això de la quarta i una aquesta, perdó, Raül, crec que és el símptoma més clar del que he dit al principi, de que bueno, aquí ens la juguem, bueno, expliquem una mica per si algú no ha vist el partit, és a dir, al final de tot crec que quedava un minut, no? Si no, o menys d'un minut, guanyava Baltimore d'1 i es va jugar una quarta i una per acabar el partit, podent... i se la va jugar perquè realment els Chiefs no paraven ni un taxi durant el partit en cursa, o sigui...
Sí, de fet és jugar-se-la de debò, perquè és quarta i una, que si no la converteixes pràcticament deixes els Chiefs en field goal range, o sigui, no estaven, però pràcticament són els Chiefs, quedava res, i per tant perdies el partit. Però sí, Harbaugh, el seu dilema és, o sigui, xuto, i li dono la pilota a Mahomes en un minut, guanyant només d'un.
Un punt.
O em jugo la quarta lluna i si en fons és entre donar-li la pilota aquí i donar-li la pilota a la llarga de 10, pues, potser no hi ha tanta diferència. I se la va jugar i van fer quarta lluna. A més, tenint a més atac terrestre amb la mar i tot, i se la va jugar i ja està. Va tancar el partit. Aconsegueix primer down, s'acaba el partit.
Amb un fumble d'Edward Zeller, quan els Chiefs ja anaven bueno, estaven, jo crec que de fet estaven fent córrer el temps per poder xutar, perquè ja estaven en field goal range. Pràcticament.
Sí.
I era, hi ha un fumble del running back i aquí és on canvia el partit, perquè aquest partit, jo veient-lo, no sé si vau tenir la sensació de que potser la majoria de vegades aquest partit que has acabat guanyant Kansas.
Sí, Kansas City, perdó. Jo crec que en aquest partit els dos aquí s'han de sortir molt preocupats, perquè per la banda de Kansas City, o sigui, la defensa contra la cursa, és veritat que és Baltimore, eh? Però és que va haver algun drive que recordo que, no sé, potser era un drive de, jo sé, 60 yardes o 70 yardes i havien fet com 6 curses. Vull dir que va haver algun drive on la mitjana de jugada de cursa de Baltimore era com de 10 o 11 yardes.
Sí, una bestiesa.
Això és una bestiesa. No va ser tot el partit, eh? Però Baltimore va córrer, però és que va córrer amb tothom. Va córrer amb Devonta Freeman, va córrer amb Latavius Murray, va córrer amb el titular, que és Ty...
William. Tyson William, no?
Tyson, exacte, això, Tyson William. Va córrer, òbviament, Lamar quan els hi va fer falta. És que era un festival. I, clar, o sigui, per una banda, jo crec que això, Kansas City ha de sortir superpreocupat d'aquest partit, pel tema defensiu, però molt. Sí. I per l'altra... Jo crec que Baltimore ha de sortir molt preocupat perquè quan van intentar jugar la passada, hòstia, la mar va ser un desastre. Quan la mar surt del seu guió estricte aquest de que faig l'opció i la passada és algú que em creua per dins amb una in o amb un slant o tot això, que aquestes les fa molt bé, cada cop que va intentar pues, això, anar una mica a l'exterior o buscar alguna cosa, eren errors de precisió i de lectura, perquè hi ha una que la tira una doble o una triple cobertura, que és una de les primeres, no sé si és la primera o la segona intercepció, que allà no ha d'anar mai, i acabava de començar el partit. Per tant, això, o sigui, va ser un partit super xulo com a espectadors, crec que ens ho vam passar molt bé, entre dos equips molt potents, però que jo crec que els dos surten d'allà com amb un, saps, com amb un problema molt gros i molt difícil de solucionar. No estic parlant en plan de fer una mala temporada, eh? Estic pensant que al final són dos equips que en teoria aspiren a arribar a la Super Bowl. O sigui, òbviament són dos equiparros i la temporada ja anirà bé. Però de cara a pensar aquell plus de quan comencis a playoffs a jugar a les castanyes, crec que ni, o sigui, crec que els dos van amb un problema molt greu amagat a sota l'estora i que aquí es va veure, i això és algo molt, és veritat que aquesta lliga pot canviar molt en dos mesos, eh? Però a mi m'ha semblat molt, molt, molt preocupant.
Moment que ha arribat el nostre Willy Fogg particular. Ferran Àngel, què tal? En ruta, com estàs?
Molt bé. Estic, se m'escolta, no? És que ara sí, em sembla raro tornar a parlar amb això en lloc del supermicro que... Bueno, res.
Se me olle.
El que estic veient és que l'Adrià també ha fet un upgrade des de l'últim cop que el va fer el programa.
Mira. Correcte. Això m'ho ha deixat l'Oriol Jara, eh? Aquest matí l'he vist i li porta el micro. I li he robat un micro.
Ferran, estàvem parlant del Baltimore-Kansas City. No sé si l'has vist, si has tingut temps.
Sí,
també estàs preocupat per la defensa dels Chiefs. Com diu l'Estili Chef, el Roger diu, bona tarda, macos, amb aquesta defensa contra equips una mica seriosos, Mahomes haurà de jugar en mode Superman per guanyar. I jo crec que hem sortit tots amb la mateixa sensació. És veritat que estem molt aviat, és molt aviat a la temporada, etcètera, etcètera. Però ja l'any passat, el punt feble dels Chiefs era la defensa. I bueno, sembla que no ha millorat.
Però el que sí que ha millorat és l'atac. Mira, abans d'ahir van perdre, però jo crec que al final... Sí, va haver-hi el fumble i podíem el field goal haguessin guanyat amb un partit que... Un partit estrany una miqueta amb les pèrdues i que... Però sí que és veritat que van defensar molt malament. Jo no diria ni l'option, sinó la triple option aquella que és que em feia molta gràcia la defensa de Chiefs, que anava com a càmera lenta intentant veure qui dels tres té la pilota. I era com... I em va fer molta gràcia. Però a part d'això, bueno... Per mi segueixen sent els principals favorits. És a dir... Digues, perdona.
No, perdona. Que és que els Chiefs juguen això, no? Juguen a fotre 40 punts i ja està. I intentar frenar mínimament els altres equips i punt. Vull dir que aquesta... Això és el que tenen. On s'han gastat la pasta és en una banda del camp i ja està, i aquest any justament sí, el que però... han fet és reforçar la part de l'atac que els hi fallava, que era la OL, per defensar més a Mahomes i que pugui tirar més boles d'aquelles loques que tira, que sempre les agafa o Kelce o Hill o Hartman.
Tot i que en aquest partit van jugar molt poquet aquests dos, eh? Van jugar molt més amb Hartman.
Home, hi ha una jugada de Kelce espectacular. El touchdown de Kelce és una bogeria.
Kelce acaba amb... Bueno, torna a acabar amb aquelles bogeries que fa de 100 i pico llardes i dos touchdowns són al final, també, em sembla. És que és molt fort, el de Kelce.
La jugada aquesta que fa ell sol, que se la deixen a Mahomes, com diem. Bueno, va, per tu, sí. Ell solet es fot mig camp... Sí.
Amb gent anant fent bloquejos per allà i quan ets coordinador ofensiu d'aquests que els dius als wide receivers, però vosaltres bloquegeu a camp obert i veu això, jo és que m'imagino Bieniemy plorant de l'emoció.
A mi em recordava una mica el vídeo aquell dels... Saps aquell vídeo d'aquell senyor gran que li van fer un snap perquè pogués fer un touchdown, que era un exjugador, que tenia 90 anys, el senyor corrent pel camp i els altres tirant-se com ai, que et placo, però no. Pues era una mica això, també t'ho dic, perquè la defensa en aquell moment de Baltimore, hòstia, que et passi això, és terrible. Ja et dic que a mi em va semblar també una mica el festival del tackle fallat, en general.
Sí, però jo us dic, conyes a banda, Baltimore li regala la pilota dos vegades a Kansas City, i ja us dic, això, Kansas City és un atac, el que diem, molt explosiu. O sigui, amb les dues interrupcions del començament, el partit l'haurien d'haver tancat a la mitja part. I no poden perquè la defensa no para a ningú. I crec que, ja us dic, de cara a pensar en coses grans, em sembla molt preocupant. I el de la Mar també em sembla molt preocupant. Que cada cop que van intentar anar una miqueta més allà en el tema de passada, entre les que va fer i les que van estar a punt, fa molta por. Contra la defensa,
però l'inici... L'any passat, la Mar comença pitjor. És a dir, la Mar ja el veus amb la mecànica de llançament i ja et fa patir. O sigui, sembla un senyor que no juga a futbol americà tirant una pilota. Vull dir, ja té una mecànica superrara. I Messi, clar, si tens a Mahomes a l'altra banda, que té una mecànica molt rara però que és meravellosa, diríem, però clar, és que és com veure...
Sí, la mecànica està molt sobrevalorada.
El cel i l'infern, sí, sí. Però l'any passat, jo tinc la sensació que l'any passat la Mar comença molt pitjor en aquest sentit. I ahir, és veritat, que fot intercepcions, pren males decisions, tira raro sempre, però encara connecta alguna vegada. Vull dir, és això, Marquis Brown...
Sí, sí, quan després es concentren a fer jugades més per davant, clar. Vull dir que jugadors que se li creuen per davant, el que es deia, molt taïn, molt
clar... Sí, quan busca Andrews o... Bueno,
sí, clar, jugant taïn...
Si hi ha coses que li surten, no li demanem... Sí. Clar, no li demanem fer big plays de passe.
No, clar, per això deia que són dos equips que per mi són dos equips molt forts, Jo simplement dic, pensant en el que... Però els dos equips tenen com a objectiu l'anell, o com a mínim la Super Bowl. No són equips muntats per arribar a wildcard. Llavors crec que pensant en això, crec que haurien de sortir molt preocupats d'aquest partit. Ja està, simplement això.
Ferran, m'inquieta una mica quan mires així amunt, com si estiguessis veient la verge,
És que tinc una pantalla, la pantalla de l'habitació de l'hotel, l'he connectat amb HDMI en el portàtil i ara estava mirant el Twitch a la pantalla de dalt.
Sembla que estiguis en plan... una mica...
Il·luminat, no? Ja sí, estic a punt ja d'anar-me'n.
Una mica.
Que jo sí que volia dir del Chiefs, en aquest sentit de la defensa i preocupant, el tema és que jo crec que, a part de la Mar, al màxim, l'altre quarterback que pot ser algo similar i que els hi pot generar aquest tipus de problemes en defensa és Kyler Murray, ara mateix. A mi no me'n sona cap altre que sigui. I jo crec que pateixen especialment contra això, perquè la setmana passada contra Baker Mayfield, Chris Jones va estar molt més còmode, poden apretar més de manera clàssica. És a dir, que es poden trobar els Ravens més endavant i que els podrien deixar fora? Sí, però crec que mentre la defensa es pot posar a to, que em sembla això ens ho explicava el Jesús, no? Que normalment trien unes jornades més en agafar el to a les defenses que els atacs, que tampoc no se'n trobaran tantes d'aquestes per poder arribar més endavant i que mentrestant pues, jugaran al God Mode de Mahomes, que en general els hi funciona bastant bé.
Abans de passar al següent partit, Ferran, com que hem parlat de tu quan no hi eres, vull dir-te que el Christian t'ha trobat un parecido razonable i estic molt orgullós perquè ens faltaves tu.
Jim Carrey,
molt bé.
Ja ho he vist. Tinc aquí dalt, quan està mirant aquí dalt en modo il·luminado, ja ho he llegit.
No sé si estic massa d'acord, però vaja, com a mínim algú hi ha. Si li trobeu algun semblant al Ferran amb algun jugador de l'NFL, millor.
És perquè faig ulls de boig.
Home, i sobretot si mires amunt, també, ja t'ho dic ara. Anem a parlar del següent partit, que és Las Vegas Raiders 26, Pittsburgh Steelers 17.
Moment històric perquè tenim els Raiders com a equip destacat a una jornada i per una cosa bona.
Content.
Exacte, i tenim a Moriarty parlant de parecidos razonables que avui estarà content.
Totalment. Derek Carr porta dos partits tirant per 300, més de 300 yardes. Què està passant? En quin món visc?
Està superlíder. Abans ho he mirat i crec que està superlíder de yardes,
sí. Totalment.
Sí, primer i destacadíssim del segon.
Està topíssim. No ho sé.
Henry Ruggs jugant en profund a tope. Jo no entenc.
Clar, jo crec que és la primera vegada, no? Perquè el primer partit no van fer servir gaire Ruggs. He de reconèixer, no vaig mirar molt aquest partit, el tenia també, anava veient per Redzone, però que justament hi havia gent que criticava que no feien servir a Henry Ruggs, que és un tio que, recordem, el van triar abans que CeeDee Lamb, Justin Jefferson, Jerry Jeudy, vull dir que s'ha de tenir un parell de collons, diríem, per fer-ho.
A.J. Dillon.
Però i que no el feien servir, justament. Bueno, l'altre dia, com a mínim, va fer el que se suposa que ha de fer, que és córrer com un cabron i rebre l'at llarg i fer un touchdown.
I això és el futbol americà, amics, explicat fàcil. Futbol americà fàcil. En què es tracta? Pues córrer com un cabron i agafar la bola.
Bueno, i que li passin, perquè si segurament ja corria.
El problema que no li passava.
Però és que tot el game plan de Raiders era Mr. Checkdown versió 2. I ja no. I la cosa funciona molt bé. I no diré tothom, però la gran majoria de gent estem molt sorpresos. De fet, estan co-líders a la divisió 2-0.
No s'ho esperava ningú, això,
I ja li porten un partit d'avantatge als Chiefs i als Chargers.
Això que sentiu de fons és el meu gos, No patiu.
Sí, jo crec que la gent ja està acostumada. Haurem de, com fem els directes, l'haurem de gravar com fa el soroll i quan fem els directes amb alguna de les coses que ens aparegui dalt en pantalla, un nou seguidor no, que ja està agafat, però si algú fa alguna subscripció i tal, que surti el blues.
Exacte. Mira, aquí està, no? Que surtin de fondo, l'estrella del programa. Doncs sí, jo realment em m'ha sorprès, sobretot perquè una mica allò que dèieu del Mr. Checkdown, no? I sembla com que de cop i volta els Riders han decidit que, bueno, que Derek Carr pot passar, que això és una cosa que crec que ja sabíem abans de Gruden.
Qui diu els Raiders, diu Gruden.
Gruden.
Bueno, sí, Gruden ha decidit que Derek Carr pot passar en llarg i pues, anem a veure què passa. I, escolta, els està sortint molt bé. La defensa aguanta prou bé. D'acord que Pittsburgh potser ara no seria un... O com a mínim no esperàvem que fos, però vaja, una gran... No sé com explicar-ho. És que Steelers sempre són els Steelers i sempre és una mica... sempre se'ls ha de tenir en compte, però no estan en el seu millor moment.
En atac, en defensa sí, eh?
En atac,
defensa,
sí, sí,
en defensa, defensa. En atac, però dic que a mi em va sorprendre la defensa de Riders, també. Que, coi, està jugant bé i està ajudant a l'equip. Vull dir, no ho sé.
Sí, sí, sí.
De moment no tinc res dolent a dir dels Riders, no sé vosaltres.
No.
No, vale, tenen un Tyrant que, no, si abans parlàvem de Kelce, clar, dius, Weller és l'hòstia.
Sí, mira, ho diu el Jotell Pam.
Sí, per sobre de Kittel i tot, segurament per mi seria el segon Tyrant ara mateix.
De fet, no és un Tyrant com s'entén, perquè sí. És un receptor... De fet, va entrar a la Lliga com a receptor. És un receptor
molt
gran.
És com un Kyle Pitts, no? És un receptor d'aquests gansos.
Exacte, però com a receptor gran és que ho peta, perquè és que a més li tiri el que li tiri, i això no és nou d'aquest any, l'any passat ja passava. Li pot tirar, jo què sé, li pot tirar el microones... I aquest paio el baixa. És que per lo gran que és, té una facilitat per fer recepcions que és brutal.
Bueno, jo deia això del canvi d'estil de joc, o com a mínim la sensació que tenim aquestes dues primeres jornades, del canvi d'estil de joc per si us sorprenia o per si havíeu vist algun... Vull dir, és que clar, aquestes coses de cop i volta, nosaltres fem aquests programes de pre-season i com serà la temporada, bla, 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 i de cop i volta arriba Gruden i diu, vinga, a jugar al llarg. Tu, corre com un cabron. Que deu ser la instrucció que li dona. No ho sé, jo és que em sorprèn aquestes coses.
Sí, a mi sobretot em sorprèn per Derek Carr, perquè jo era dels que ja hem parlat moltes vegades aquí. Jo pensava que ell era Mr. Checkdown també. O sigui, era en plan Alex Smith, de que a la mínima s'anava el checkdown, de que no arriscava, de... No sé què han fet aquesta off-season, però de moment molt bé, perquè és que juguen molt bé en atac, juguen molt bé en defensa i no han tingut partits fàcils, perquè ara no me'n recordo, però la primera jornada no era fàcil tampoc. Aquí es van carregar? Es van carregar un equip bo també. Aquí era.
Ravens, no?
Sí.
Era... Sí.
Espera, que el Ferran està tocant coses. I
Ferran,
que
toques.
No toquis, Ferran, no toquis.
No toquis, Ferran. Tu avui no... Assumeix que no portes el control avui.
No, estic preparant coses per després que tu no has preparat.
Ho tinc tot, no et preocupis que ho tinc tot.
Diu el Roger, l'Estilichef, que com sabeu és el nostre referent de Steelers aquí a tots els Blitz, diu, faltaven Hayden i Devin Bush, després es va trencar el turmell a l'Ualu, ben cert, i el partit es va acabar quan TJ Watt es va lesionar. Sí.
Té raó.
Però Carr va estar molt fi, és veritat. Que no, tampoc crec que els haguem de treure mèrit al que estan fent els Raiders, perquè si no després vindrà el gust i ens pagarà. Molt bé, després tenim un altre partit que nosaltres volíem destacar, més que res, perquè avui tenim l'Adrià Serra aquí, que és aquest New Orleans 7, Carolina 26. I Carolina és l'únic equip, he llegit abans l'estadística i em sembla increïble, l'únic equip de la Lliga que no ha atacat en cap moment per perdent, diguem.
No ha tingut cap down d'atac perdent, és increïble.
Perdent. Tots els seus drives d'atac, diguem-ne, han sigut guanyant ja. Això em sembla al·lucinant.
O empatant,
exacte. Adrià,
bueno, no, home, us agraeixo molt que heu destacat.
Que molt bé.
Sí, no. Us agraeixo molt que heu destacat aquest partit, que és probablement el pitjor partit de tota la jornada, perquè va ser una tifa immensa.
Hem de fer un disclaimer. El partit de l'equip del convidat sempre el destaquem.
Sí,
encara que sigui una tifa infumable, encara que hagués sigut un 3-6, l'haguéssim destacat.
Per això. No, a mi em va sorprendre dues coses. Una, Sean Payton, que havia sigut Déu nostre senyor amb el play calling contra Green Bay, fent un dels pitjors play callings que jo li recordo en atac. Va ser un autèntic desastre. I després sí que és veritat, hòstia, em va sorprendre que Carolina té una molt bona defensa, que és veritat que té molts jugadors joves dels últims drafts. Crec que va ser el draft de l'any passat que només agafen defenses i tens allà a Derrick Brown, a Yeturubros Matos, a Jeremy Chin, a tot de jugadors amb un potencial brutal, a part dels Shaq Thompsons i companyia, i que es van menjar absolutament a la línia ofensiva dels Saints, i van deixar molt venut a Jameis. Jo ja sé que ara tothom aprofita després d'una setmana de Jameis en plan goat per rajar aquesta setmana, però un que està aquí
sota meu, que estava esperant però, aquest moment, però bueno, com un voltor.
Em sembla molt injust, perquè jo crec que dels pocs jugadors que dona la cara aquest diumenge és Jameis. I va estar tot el partit assumint el sac, que és algo que no fotia amb Tampa Bay, per exemple, no feia mai. O sigui, que veia un jugador que li arribava, estirava qualsevol mandarina, i ara el tio va estar assumint el sac constantment perquè l'Abel era un colador. I és veritat que fa dues intercepcions, però a mi la primera em sembla que és una intercepció que estàs a 30 segons d'arribar a la mitja part en tercer down.
Aquella em sap greu, perquè és la típica... Clar, és la típica mandarina de Jameis, de la que m'agradaria molt riure i posar-la i tot, però és que té raó l'Adrià, que en el moment que la fa, te la pots tirar, perquè al final, si no, està aplacat. I... Però la jugada és tan de Jameis, o sigui, l'hem vist fer tantes vegades en aquesta jugada, en altres moments on no l'havia de fer, que em va saber que creu que fos justament allà.
Adrià, clar, és que jo quan la vaig veure al partit, llavors tot Twitter, Jameis, ja torna a ser Jameis. Dic, joder, però queden 30 segons, tens un tercer down, doncs et tires la mandarina i si l'enganxes, doncs festa, i si no, doncs s'ha acabat la part i ens anem cap al vestidor i tornem a començar.
Adrià,
a part d'això, digues.
Tinc una pregunta. Tu creus que has dit, no?, el Sean Payton el play calling el primer partit molt bé, el segon molt malament. Creus que tu, que també ets del món de la tele i aquestes coses, creus que li ha passat una mica aquest síndrome del segon programa? Diguem que el primer el portes molt ben preparat i el segon, ai, amigo. I que
hòstia, no potser
contra Green Bay s'ho va currar moltíssim i ara ja la cosa... Cap on creus que anirà? No. O sigui, quin creus que són els Saints que veurem la resta de la temporada?
O sigui, jo crec que no ho crec, perquè Sean Payton no és que sigui el segon programa, porta ja tropecientes temporades, vull dir que ja...
Però no amb Jameis. Ja.
Però sí que tinc la sensació de que Carolina li va enganxar el truquillo que va colar contra Green Bay i que vam estar una mica covards. Jo crec que al final està bé... si tens a Jameis, intentar-lo aguantar una mica i dir-li, bueno, tranquil, xaval, tira curtet, anem a fer-ho segur, no? Opcions que siguin clares, juga a la cursa, etc. Però hi haurà un moment que haurem de deixar que Jameis sigui Jameis i que Jameis comenci a tirar bombes profundes, perquè és que si no...
Aquest és el moment que estic esperant.
Bueno, i aleshores veurem si l'operació d'ull s'ha servit d'alguna cosa, si comencem a anar millor o no, però si juguem com vam jugar l'altre dia contra Carolina, jo crec que l'equip és molt previsible.
Però és que, de fet,
les defenses li agafen el truco.
Però contra Green Bay en atac ja va ser una mica això, perquè al final recordem-ho que Jameis tenia com 5 touchdowns i que 100 yardes la passada.
148 yardes.
Sí, 140 i clar, sí, sí.
I això no passarà cada setmana.
Ja, exacte. O sigui, jo crec que és que ja porta dos partits on Payton no es fia. Crec que queda prou clar que no es fia de deixar volar Jameis.
Sí, no sé però... Però mira, encara ja va fotre un touchdown de 50 yardes. Encara el va deixar un moment, diríem. Però l'altre dia que no et funciona la cursa perquè Camara pues, no trobava lloc, ni Tony Jones, que és la nostra nova joguina, tampoc. Sí.
També pel mercat, perquè al final mires els números i no van córrer gaire entre els dos, eh?
No,
també
això.
Era el marcador de seguida se li va posar en contra i el mateix Payton potser és això, entre que no va voler córrer i a Jameis el té ultra tancadíssim en curt, potser és el que dius tu, que no li donava per més ja amb el game plan, perquè clar,
per mi hi ha una ara en els dos primers partits hi ha una decepció respecte al que havíem vist l'any passat i també a la pretemporada, sabem que pretemporada bla 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 i tal, que no serveix, però que és Callaway, que ara mateix hauria de ser el nostre receptor número 1 i està tenint super molt pocs targets. I no ho sé, hem de tornar a trobar la connexió aquesta, que va estar la pretemporada, perquè la temporada passada Jameis no va jugar, però que es veia alguna cosa ja i no, no l'estan, no l'estan fent. I per parlar dels Panthers, també, perquè al final també són rivals divisionals i tal, a mi em va semblar un equip amb un potencial brutal.
Mira, ho diu el Kaiser Panthers, diu, potser influeix també el fet de l'infravalorar una defensa dels Panthers, que de moment és la millor de la Lliga. Si el bo d'en Darnold funciona, podem sorprendre algú més. Sí, sí. De moment, Darnold sí. No està semblant al Darnold dels Jets, una miqueta millor.
De fet, abans parlàvem de Raiders, però que amb Carolina a banda de fer una mica de broma amb l'Adrià, també volíem destacar aquest partit pel tema de Carolina. Carolina va 2-0 i donant molt bona imatge. I per això, al final sabíem que el tema de quarterback era on havien patinat més i amb Darnold era una moneda a l'aire, però sembla que està sortint bé i la defensa funciona molt bé. Tenen un entrenador, o sigui, el cos tècnic abans l'any passat, la gent que els coneixia de college deia que al principi pintaven molt bé i, ostres, és veritat, només jornada 2, però 2-0. 2-0 i donant molt bona imatge i això, i aniquilant un equip que venia d'aniquilar els Packers, que saben que a l'NFL no, 2 més 2 no són 4 sempre, eh? O sigui, això no vol dir que si demà jugant Carolina contra Packers els guanyin ni molt menys, o sí, però que està molt bé, és una imatge molt sòlida com la de Raiders, no... De fet, vaig preguntar per Twitter, perquè va sortir els equips invictes, crec que hi ha 7 equips invictes, i crec que l'he fet avui, he preguntat a la gent quina era la sorpresa més gran d'aquell grup de 7 i tothom ha dit o Carolina o Raiders, tothom. I bastant repartit entre els dos, o sigui que
bueno, que són els dos més sorprenents. Ferran, tu què en penses?
Jo d'aquí penso dues coses. Una, que si bé la Carolina que estem veient és la potser porta l'estampa més de Rule en el sentit de la defensa i també de quan o dels seus projectes a college que havia destacat. Jo, clar, que vull veure encara, de fet, perquè crec que d'això sí que només n'hem vist a comptagotes i suposo que és el que anirem desenvolupant a mesura de la temporada que Darnold vagi veient, és la Carolina de Joe Brady. Perquè amb atac han fet lo just, però tampoc no els hi ha caigut més. O sigui, la defensa va escombrar els Saints l'altre dia. Vull dir, els va escombrar. Em sap greu en el sentit de que jo sóc molt van wagoner, perdoneu, de Sean Payton i també de Jameis, per què dir-ho? I em saquen greu les dues intercepcions perquè són molt poc Jameis, realment. Fins i tot és que la de la segona part és que les dues són clavades en el sentit de que queden passades curtíssimes perquè es menja una hòstia i llavors deixen a la bola ja... se li queda curta. Mm-hmm. I, però són bastant jugades... si no et dia la desesperada, poc li falta, amb la qual no eren les bombes aquelles de primera i 10 en el minut 5 de partit sense venir a sang de res,
a triple cobertura
que hi ha un safety que deia gràcies. És a dir, en aquest sentit tots vam aprofitar una miqueta per fer conya del primer partit i ara la conya ha anat, no? Allò, les lleis de Newton, l'acció-reacció,
la llei del pèndol.
Exacte. I què és això? Però espero, jo crec que... O sigui, això, de fet, ja més, després del primer partit contra els Packers, fa unes declaracions que m'encanten, que és de la passada que estava més orgullosa en tot el partit, és una que envia fora, expressament, és a dir, que la típica que tira out of bounds perquè sí. No ho veu clar, diu... Perquè amb això m'han inculcat molt, que en aquests moments que tal, la tiri fora per evitar el perill, i era com, va, tio...
Estàs superorgullós d'haver fet això,
Sí, però si parlant... Mica, sisplau.
Sí. Això, Ferran, jo ja vaig dir la setmana passada. Això em sona a mi, la imatge de Rodeo, ¿vale? Jameis és el cavall o el bou, i Sean Payton és el que va a sobre. ¿Vale? Tots sabem que el que va a sobre del bou salvatge o del cavall salvatge aguantarà allà que 10, 15, 20 segons. Però tots sabem que l'animal al final acabarà lliure. I jo la sensació que tinc aquesta és amb Jameis, que ara flip molt aquestes coses, però la temporada és molt llarga i arribarà un moment que Jameis volarà. I aquell serà el moment en el que tots gaudirem. Per una
però això és impossible. Això és impossible. Ja. És a dir, Payton és Déu allà. I Jameis és un quarterback que s'està jugant la vida i la carrera en aquesta oportunitat que li han donat als Saints. Per tant, farà el que digui Payton. El que jo crec és que és al revés. És Payton el que ha de començar a obrir una mica les opcions a Jameis. Perquè al final tens un tio que té un canó de braç espectacular. I per tant... genera-li jugades on puguis aprofitar aquest canó.
Sí, però Adrià, en el moment que faci això...
Curtet,
no, però en el moment que faci això... Jo no dic que Peyton li digui que vagi llarg, però, o que ell no li faci cas a Peyton, però quan comenci a dissenyar-li jugades en les que, pues, jo tingui un tio, jo què sé, una in o una out, i algú que se'n va a la post, la cabra tira al monte, i ja més, a poc que vegi el tio que se'n va a la post, anirà ell, bueno, perquè...
Sí. Pues ja ho anirem,
I no li porta veient la contrària a Peyton fent això, simplement que ell, quan tenia diverses opcions, sabem on anava, o sigui, se li escalfava la boca, se li escalfava el braç, perquè ell vol showtime,
jo crec que d'això ja fa dos anys i però que li hem de donar aquestes opcions. O sigui, la sensació l'altre dia era estar veient el play calling de Breeze amb 7 costelles trencades i 40 tacos, saps? I dir, tio, ja no tenim això. Tenim un xaval que té un canó de braç, que a més fins i tot ara s'està arriscant a córrer alguna jugada. Vull dir, conyo, pues fes-lo servir per això. És a dir...
Quan ha de tornar a Michael Thomas, teòric, més o menys?
Després del bye. Nosaltres tenim el bye a la jornada 6. Sí. Suposa que després clar, ja el tindrem.
Jo no sé si esperava, després de guanyar els Packers, potser que Carolina a priori no semblava... Després hem dit el que hem dit, però sí, que no sí. Semblava com... És a dir, aquesta primera fase del calendari, una miqueta anar traient resultats i que la classificació fos mitjanament bona abans de Michael Thomas, sense, i un cop tingui ell, que òbviament les possibilitats s'obren en el sentit de que Michael Thomas potser no t'anirà en profund, però ja t'obrirà algú que sí que pugui córrer i ell ja estarà el molt més còmode sí. Per deixar-lo anar una mica.
De fet, perdona, no només Michael Thomas. Recordem que quan Michael Thomas està out, en principi el que havia de ser l'1 era el Trequan Smith. I també està
sí,
out.
Sí, que també està a la zona.
O sigui, realment Callaway era com l'1, però quan s'havien caigut els dos a l'1 i el que havia de ser el segon 1.
Bueno, jo crec que Callaway ja era l'1. Oh, sí, perquè Trequan Smith falta de... Vull dir, no ha demostrat res tot el temps que porta, però bueno, a part de Thomas i de Trequan, teníem 10 lesionats aquest diumenge, a part de tot l'estaf tècnic també fora, diríem. Sí. Que era com una cosa raríssima. Sí, estava Peyton sol allà, diríem. La
8 entrenadors amb Covid.
Clar. Sí, sí.
Molt això. Bé, felicitats.
Però bueno, això són excuses de merda que els Saints no fem servir.
I que uns quants eren d'atac i tots sabem que en aquell atac mana Peyton. Els demés, pues això, els cafès, els tés, la gorra, el que calgui. Però que en aquell atac mana Peyton, no sé, i així ha de ser, eh? No, o sigui, tens un tio com Sean Peyton, a l'atac mana ell i punt. No, en això no hi ha res a dir.
Molt bé, si no voleu afegir res més, passarem al següent partit, perquè... No,
sí, us volia dir alguna cosa de Carolina i ja s'ha manat al cap. Ah, sí, bueno, quan parlàveu del tema de Carolina i de Joe Brady, que comentava el Ferran, es comencen a veure si la connexió de Darnold amb DJ Moore compta amb els dos partits que porten, eh? Vull dir que sí que se li va... És veritat que la defensa està destacant molt, però que compta que en atac, deixant de banda el troleig que van fer Darnold i l'altre, que no me'n recordo mai el seu nom, contra els Jets fent l'avió...
Robbie Anderson.
Això, Anderson, però que la connexió DJ Moore està funcionant superbé en aquests dos partits.
I Joe Brady l'any que ve estarà de head coach en alguna banda, segur.
Però és una cosa que l'atac també va engranant, eh? Llavors, potser s'estan convertint en un equip més seriós del que
veurem.
Pensàvem. Jo no ho pensava, sí, sí. Com a mínim.
Bé, l'altre partit que volem destacar és el Los Angeles Rams 27, Indianapolis Colts 24. També un dels grans partits de la jornada i un partit que per mi el titular és... Hòstia, el Rams semblava que anaven molt, molt forts des del principi i la cosa es va bloquejar una mica. Stafford va tenir algun moment de dubte, no sé si vau veure el partit, si l'heu tornat a veure, però sí que hi ha un moment que l'atac dels Rams, que com a mínim jo diria que un partit i mig anava com un avió de principi de temporada, va tenir un moment de sotrac. També, òbviament, la defensa de Colts no és una mala defensa.
És que jo
és
crec
un
que
molt
és
bon
això,
equip,
eh?
I Wentz que... també està agafant... Bueno, Wentz fa les seves... Sí. Però vaja.
Jo crec que va ser una mica això, que després de la primera jornada tots van fer com una mica de menys... Bueno, i la pretemporada, amb tot el tema de la lesió de Wentz i de la línia, tot el saló que han tingut. Crec que aquí van tornar a veure els Colts que ens pensàvem que veuríem. Els que ja dèiem l'any passat que estaven a falta d'un quarterback de ser un gran equip i els que pensàvem que podrien ser aquest any. Ostres, la defensa de Colts, si va haver un moment que va dir que l'atac de Rams ja no... S'havia acabat el showtime... I es va acabar, i jugant molt bé. Llavors, crec que... Sí, a mi em va sorprendre, però jo crec que veníem una mica influenciats per la primera jornada. Veníem una mica amb els Colts massa... com a, si fossin pitjors del tros d'equip que són.
Sí, i destacar el comentari que fa el Gidell Pam, poseu-vos noms més fàcils, sisplau. Diu, ostres, la jugada del Pan de Rams va ser duríssima. És tot... I és estrany veure un error com aquest en un equip de McVay o com a mínim en un equip com el Rams, que és un Pan que el long snapper fa l'snap, li toca amb un que està protegint el braç, amb un dels que està protegint el Panther, i la pilota acaba dintre de la endzone i acaba sent touchdown dels Colts.
El canvi de moviment dels de darrere de la línia ofensiva abans de fer, que és a vegades que per fer una cobertura diferent, no acaba de ser del tot alhora. No. De fet, l'enfadada de McVay era meravellosa. I, de fet, aquí és quan els Colts entren del tot en el partit i es converteix en una cosa molt més igualada, perquè fins en aquell moment els Rams sí que no dominaven del tot, però... mantenien una distància de seguretat, sabent el que serveix això a la NFL i sabent com van les coses. Però jo coincideixo amb això. Jo crec que la defensa dels Colts és molt bona, realment, també. Sí. I quan Leonard comença a trobar-se còmode, déu-n'hi-do, i bueno, però al final, ostres, tenen allò, no? Com ho diríem, com ara un ofici ja, que fins i tot el mateix Stafford portant-hi dos dies, com aquell que diu, òbviament ha adquirit de l'experiència de la Lliga i bla, 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 però que van guanyar a Indianapolis, que no és gens un camp fàcil, ni molt menys un dom que apreta bastant, i a part Indianapolis es posa 0-2, que té la sort que a la seva divisió els Titans no van començar guanyant el primer partit.
Seva divisió és de sucre, com dèiem, quan jugàvem al pati a l'escola, la seva divisió és de sucre.
Jo no crec que sigui de sucre perquè els Titans són un bon equip i ja ho han demostrat aquesta jornada, però com a mínim ja no els hi treuen dues victòries abans de que arribin els enfrontaments, que és la part interessant. Que no s'han òbviament Jacksonville i Texans, clar, que malgrat que, mira, no ha començat malament Texans, tot s'ha de dir.
Sí, sí.
Molt millor del que crec que tots esperàvem. Però lo important per ells és que no se'ls hi anés als Titans i com a mínim només els tenen una victòria o una derrota, depèn de com tu miris.
Jo, Adrià, estic flip, vull dir, sempre quan arriba un quarterback nou... pressupost que fa falta certa adaptació i tal, i estic flipant molt amb Stafford. La connexió amb Cooper Kupp és increïble. O sigui, Cooper Kupp s'està inflant d'una manera que jo crec que ell ni s'ho creu a fer llardes i tants.
Hem de recordar les coses. Cooper Kupp, l'any passat perquè estava lesionat, però és que amb Goff ja ho va petar. Amb Goff.
Sí, sí.
Clar, jo crec que aquest, quan li van dir, mira, que l'any que ve, o sigui, quan surtis allà en lloc de Goff, el que estarà és Stafford, jo crec que encara li durà el somriure, el deu tenir clavat com el Joker d'orella a orella. Perquè és un tio molt bo. És que amb Goff ja tenia una connexió molt bona. Pues que imagina't el canvi, tio. És que...
El combo és impressionant, la veritat.
No sé a si més, sí, jo crec que... Van curt, van llarg, és que va a tot arreu, no?
Però que porta més de 100 yardes en, els dos, en cada partit que ha jugat amb
Stafford. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Està inflat.
I 3 o 4 touchdowns.
3 o 4 touchdowns, sí, sí, però a més és que és...
No, ara mateix deu ser el millor receptor de la Lliga, claríssim.
Sí, per número 6, sí, és el número 1 a Fantasy. Ho sé per un tema, eh?
Sí, no? Per algú que el té alguna banda. Però, a banda d'això, jo crec que és evident que tenint en compte que tenen a McVay a la banda, aquí tenen en defensa, perquè també Ramsey un altre cop a fer una intercepció, Aaron Donald va estar pressionant i la línia, tot i que hi havia baixes a la línia de Colts, la pressió que fan sobre Wentz també és bèstia, em semblen un claríssim candidat a estar jugant-se la Bernal a la Super Bowl.
Jo ara tinc dos equips que m'agrada moltíssim veure jugar, que són Rams i Cardinals.
Voleu una sorpresa? És el tercer receptor en llardes.
Ostres,
qui és el Divo Samuel.
Hòstia.
Bueno, clar, és que el primer partit de Divo Samuel...
Sí. Sí, i el segon és Tyler Lockett, que també ha començat fortíssim, amb 278.
Sí, sí. Escolta'm, ara que dèieu això de Wentz, és possible que Wentz hagi batut un rècord lesionant-se els dos turmells amb una mateixa jugada?
Bueno, al final no va acabar el partit, no?
No sabem si podrà jugar la setmana que ve, Sembla que té una lesió... té un esguins als dos turmells.
Qui
no un esguins als dos turmells, sinó dos esguinços, diguem, una cada
Sortisson, no? Eason.
Ah, Eason, que va sortir, sí, el primer Eason. Que va fer es va tirar una intercepció. Es va tirar una intercepció a... Sí, però a més, o sigui, brutal, que dius, on vas? Sí. Que aquí li va... Ostres, que acabo de dir, al DB estrella de Rams. Van a per... A Ramsey, sí. Van a per ell. Ramsey, o sigui, surti la primera passada que fa, va per oh, Ramsey, que... Sí, exacte, que, o sigui, quin procés mental? Dius, va, la primera passada que faré és vaig
allà, a pegar. No, és que és el bo.
Clar, si tu ets quarterback, dius, si allà està jugant Ramsey, no li, allà no tiraré ni clar. Loco. O sigui,
sobretot a començar, o sigui, per, jo què sé, entrar en ritme. No li tiris la primera, no, és que em va semblar d'una xuleria que així li va anar.
Però tenia ganes de provar-se, diu, hòstia, això és la NFL, no sé quan tornaré a tirar a per al millor, tu. A veure, i si la clavo, què? Ja està.
És que em va semblar meravellós, o sigui, em va semblar d'un geni, però sí, mal entès, sí. Perquè, clar, què fas?
No, doncs, aquesta jornada, crec que...
Sí, aquesta jornada crec que ho va dir el Raül per Twitter, el festival d'intercepcions, o sigui...
És increïble, o sigui...
Però al·lucinant la quantitat d'intercepcions que hi ha hagut. Al·lucinant.
I diumenge van no parar, diumenge al Red Zone hi havia un moment que anava saltant gairebé d'intercepció a intercepció.
Sí, bueno, pots creuar als Estats Units d'intercepció en intercepció. Sí. Un esquidol,
I després arriba el partit de la nit, que òbviament, que ja no el vaig veure en directe, però me'n poso pel matí i veig que la Mar només sortia i tira dos intercepcions i dic, vale, veig que va continuar la tònica fins a la matinada.
Un festival, no. va ser un festival.
Intercepcions lletges. És a dir, no estem parlant de no, allò de que li rebota les mans d'un wide receiver i l'altre agafa... No, d'aquelles de... Molt bé, xato, gràcies pel regal, jo l'aprofito.
Les de Zach Wilson, n'hi ha alguna de terrible, eh?
Sí, però és això, és que ja t'ho fa, això. Belichick, si ets un quarterback rookie, el pitjor que et pot passar és trobar-te als patios el teu any de rookie, perquè
és el que passarà. En el segon partit, a més. Clar, només que, el segon partit que jugues en NFL.
Jo no sé si... No sé si era la tercera o la quarta, que és de... N'estic fins les pilotes.
La quarta és de no saber ni quina cobertura m'estan fent ni importar-me. O sigui, totalment fora de lloc.
Semblava Rodgers jugant contra els Saints.
Sí.
Bé, ara parlava de... Dic, dos dels meus equips preferits ara mateix són els Rams i els Cardinals. Doncs anem a parlar dels Cardinals, perquè un altre dels... partits grans de la jornada va ser aquest Minnesota Vikings 33, Arizona Cardinals 34, amb la... Bueno, no sé quina cara... Què és aquesta cara, Ferran? Explica'm
la,
què és aquesta cara.
La del field goal, suposo, del final,
clar,
no?
És que... És...
Però, com a aficionat Packer, això és el millor que... No. Sí, m'encanta veure els kickers de random de Minnesota fallant. Perquè no és el que passa sempre.
En plural, no, exacte, en plural.
Sí, Blair Walsh, pot ser qualsevol. O sigui, van passant. Mira, i és com...
És el... No sé si el compte ho va retuitejar d'un tuit que havia fet en Willy Bistuer aquesta setmana a la comunitat, que era fent el What If de Marvel. Doncs en versió NFL de si tu ets d'un equip, de quin equip ets i de quin jugador agafaves de la lliga. I va sortir en Jesús, que com sabeu, amb el kicker, que com bé sabeu és dels Vikings, i va dir Vikings, Justin Tucker. I és que la just aquesta mateixa setmana torna a passar. És que no m'ho puc veure.
És increïble.
És que tampoc era tan complicat. És a dir, abans dèiem, no? El kicker de Cowboys el fot des de casa seva. A més, és el moment, aquests grans moments del Red Zone que,
és que
els dos partits...
Van anar junts.
Sí. Xutava primer un i xutava després l'altre. I era com... Jo pensant, hòstia, volia que guanyessin Chargers i Cardinals, i ara perdran tots dos. I al final vaig pensar, sempre es pots confiar amb el kicker de Vikings.
De Vikings.
Quina meravella. Bé, a part d'això, molt bon partit, tinc la sensació.
Sí,
partit. A mi, Murray... No sé si voleu parlar primer de Vikings o de Cardinals, però jo Murray, primer, que m'agrada moltíssim perquè és un festival, és divertidíssim. No sé si fos aficionat a Cardinals m'agradaria tant, però vaja, perquè també té coses...
Sí,
però es va cascar dues intercepcions també, que van quedar... Va ser bastant maco, també, de tant en tant.
El Showtime ho té, això.
És el que té, sí, és una mica Fabre, en aquest sentit. És un Fabre en petitet. No sé vosaltres com
ho veieu. Molt petit, perquè justament... Jo, molt petit. Murray és que veus un senyor petit corrent per allà enmig, d'una banda a l'altra, i...
Se li veu el casc no? Molt gros i em fa molta gràcia.
Un senyor petit que quan porta el casc blanc és que tot és casc. És que...
Sí, és com l'hormiga atòmica corrent per allà i de cop i vol, dius, no pot veure el senyor el que li passa la pilota, perquè no pot veure'l. I sí, i tira unes bombes espectaculars.
Sí,
també t'he de dir que té un cos de receptors maco.
Oh, perquè... sí, fa alguna l'amic d'André que dius, buah, és que mare meva.
És que lo de Hopkins és espectacular.
És una bogeria, és una bogeria.
Christian Kirk també en fa un parell, que deixa...
Oi, Eji Green, tio.
I Eji Green, Green que ha tornat, va veure la jugada que va fer el moviment que fa.
Jubilat.
Estava
jubilat i l'han recuperat.
Algú sí, perquè no està per ser wide receiver 1, vull dir que amb l'edat i això que té, però sí, quan havia d'aparèixer, apareixia molt bé.
Però Hopkins, la capacitat que té de
deixar com la punteta del peu al camp.
No, o sigui, però això, no només això, com desencaixar-se el cos quan va amb inèrcia cap a una banda i que sí. La cintura i les cames segueixin anant cap a una banda, però ell és capaç d'anar cap a l'altra i agafar-les de forma que dius, per què?
Sí, totalment fora del camp i llavors mira la càmera i veus les dues puntetes, les dues ungles allà clavades al verd. Però tio, com pots això, el que diu el Ferran? O sigui, amb la liada que tens a la part de dalt, vull dir que t'estàs com descolluntant, buscant la pilota, girat, o sigui, tens una liada a dalt del copon i al mateix temps estàs pensant, i les ungletes, saps? Les ungletes aquí clavades a la gestra.
No, i a mi hi ha una cosa que em flipa de Hopkins, que és li foten doble cobertura o triple o el que faci falta, i té la capacitat de saltar en el moment just per estar en el punt més alt quan arriba la pilota, sempre. Que és algo al·lucinant.
Va ser el Hail Mary que ell va fer l'any passat, no?
El Hail Mary de l'any passat, allò és una puta locura. Però sempre té aquesta capacitat de... sostenir-se en l'aire més que el cornerback que tu li fotis. I és a mi és dels jugadors que més em flipa de tota la lliga. A més, porta anys així. Vull dir que...
No, no, només dic als Cardinals, jo crec que ara mateix d'aquests equips que si algú vol començar a seguir la lliga, mirar partits dels Cardinals. I aquest, a més, amb Cousins, que no, parlem dels Vikings també, que és un equip que què hem de fer amb Cousins? Jo ho vaig dir la setmana passada, crec que és un jo crec que els Vikings ara mateix amb un altre quarterback no estarien 0-2. És la sensació que tinc.
Totalment. És que Vikings, o sigui, les armes que té Cousins, que tens a un dels millors running backs de la lliga mentre estigui sa, diríem. Però és que després el cos de receptors, tio, tens a Thielen, que és un pavo que fa com, a mi em fa com ràbia, no l'agafo mai a fantasy, perquè penso, està acabat, i no. O sigui, cada any fot tropecientes yardes i és superútil. Tens a Jefferson, ara s'han inventat aquest altre xaval, KJ, no sé què.
Ah, sí?
Que està fotent també uns numeracos espectaculars.
M'agradaria molt que es digués KJ no sé què de veritat. Que es digui... bueno, seria no sé què. Una...
però, és a dir, que té moltes armes i realment tens la sensació de que estan desaprofitades.
Sí. Jo crec que és un quarterback que no et guanya mai un partit quan toca. I aquesta setmana es va veure.
TJ Osborne.
Sí.
No, res, i que la defensa de Vikings, mira que bon dia per temporada, que al final que esperava més que Zimmer al final els seus equips sempre... L'any passat va ser com un any estrany, però no, tampoc, jo aquesta defensa de Vikings tampoc com és inici de temporada. Potser és això que comentava el Jesús, que triguen una mica uns partits en entrar com en forma. Però estan rebent punts, ostres, que els Cardinals ja ens fan 34 puntazos. Vale que són els Cardinals, però la defensa de Vikings, històricament, les defenses dels Invernos són de rebre 30 i pico puntazos per partit, ni molt menys,
No, tinc la sensació que el problema que poden tenir és que haver perdut aquests dos partits tan aviat comencin les urgències, en aquest sentit, a Minnesota, perquè se suposa que ha de ser un equip que lluiti per la divisió. Tenen equip per lluitar per la divisió tranquil·lament.
Sí. També tenen la sort de que ningú en la divisió va 2-0,
Sí. Però vaja.
Però si un any li pots disposar...
Lògicament, perquè si els Packers haguessin arrencat 2-0 en plan apiconadora, sí que estic d'acord, que podria entrar com més neguit. Tal com ha començat la temporada, jo crec que s'ho podem vendre d'una altra manera.
Però justament aquest any li pots disputar a Packers la divisió. Vull dir, si hi ha un any que a l'altre... No? Portes molts anys menjant merda perquè els Packers s'han portat la divisió... Aquest any, amb tot el follon que hi ha a Green Bay, és l'any que pots disputar. No sé, a mi la de Cousins em fregeix. Vull dir, només cal pensar en Stephon Diggs. Vull dir, aquest senyor tenia Stephon Diggs.
Vaja.
I mira, mira què fa, jo, mira què fa en Valen i mira el que feia amb Cousins.
No, no, clar, és que sempre ha tingut un... El cos de receptors de Vikings ara mateix és el millor de, com a mínim, de la NFC Nord. I això que estic dir, perquè, bueno, ja davant...
Tampoc és molt difícil, però...
No és molt difícil, estic d'acord, però vaja. Bé, va, anem a comentar. Fet, digues, Ferran, no sé si vols dir alguna
cosa. Cosa que estàvem parlant de la defensa de Vikings, però també el que semblava que havien millorat molt en defensa els Cardinals en el primer partit, ahir, bueno, vaig dir, perdoneu, és com... Sí. Bueno, potser no tant, eh? I representa que havíem millorat molt en aquesta faceta, precisament, i vaja, que vull dir, al final és el field goal, si no palmen. I un field goal que havia d'entrar.
Sí, 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 el mateix que he dit, que els Vikings pillen 30 i pico punts, els Cardinals també. Vull dir que no és que... Sí, és veritat que també la defensa no va ser la mateixa de la setmana passada. També és que la setmana passada allò de Chandler Jones va ser un festival, una bogeria. Sí, allò va ser increïble, però és veritat que estaven punxa bastant més.
Això no passa cada setmana.
No et fotrà 5 sacs cada setmana, això està clar.
No, clar, això és clar. Va, i ara anem a parlar de l'últim partit, que jo no sé si s'assembla una mica amb aquest últim que estàvem comentant, que és el Tennessee Titans 33 i el Seahawks 30. Jo els Titans em tenen descol·locadíssim. No sé vosaltres com els veieu... Bueno, aquí jo crec que hi ha un nom que és Derrick Henry, que de cop i volta diu, bueno, dame-la, que ja veuràs què passa.
Apartense, senyores.
De cop i volta, o sigui, tota la primera jornada, que no, i va haver aquest run-run a la primera jornada, bueno, o sigui, de cop i volta va ser, no sé, com veure un bulldozer creuant Seattle. No sé vosaltres com ho veu veure, però Ten Hill no ho veig gens clar i... Ja sé que jo tinc les meves coses.
Jo crec que és un equip que li ha costat encaixar les noves peces, però la segona part, Ten Hill també està molt bé. De fet, ajuda... Al final és el mateix, el retroalimenta. Quan Ten Hill està bé és quan Henry està millor i al revés.
Ja.
Però normalment tendeix a ser de que comencen a millorar una mica amb el passe, que Henry comença a dir, bueno, senyors, aquí s'ha acabat el joc, perquè ara, com que no us podreu ficar tant com us haguéssiu imaginat, clar, jo començaré a atropellar gent i a treure'm els del davant com si, mira, una persona, fora.
En aquest esport ho hem dit moltes vegades, si la defensa no li té por al passe, l'atac no corre. Vull dir, una defensa que només s'ha de preocupar de la cursa ja pot venir a córrer Sanders, és igual, dona igual, sí. No correrà.
Sí, 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 totalment.
Sí, sí.
I és el primer partit on veiem alguna cosa de Julio Jones, ja, ara sí. Poc a poc, sí. però ja vam començar a veure gotet. De fet, el que està pringant aquí ara és AJ Brown.
AJ Brown. Està molt, o sigui, sí, sí, està molt baix per l'expectativa que hi havia.
Va fer un tuit molt bo ell, no me recordo com ho feia anar, però que...
A casa seva li havien dit que...
Que a la seva família li havia dit que no es preocupés... No sé
que aquesta setmana no hagués agafat ni la Covid.
Exacte, que podia no em volgués que aquesta setmana no agafaria ni la Covid.
Sí. Si casa teva diuen això ja ho porto.
No és Michael Thomas, no? Que ho agafa tot últimament.
Hòstia, calla.
No sembla. No sé com veu veure el partit així en general, si voleu comentar el tema a banda de...
No, per l'altra banda, per Seattle, el que dèiem abans de Tyler Lockett, em sembla també l'altre jugador super infravalorat de la Lliga. És a dir, igual que Thielen, igual que aquests que fa ràbia perquè porten molt de temps aquí i tal, i... Sempre hi ha un més guapo, no? Es digui DK Metcalf, es digui Justin Jefferson, que sembla que els hi ha de passar per davant, i ha començat, però com un tro. És espectacular, i la connexió Wilson-Lockett és increïble.
Sí, ho vam dir la setmana passada, és que quantes vegades ho has vist, això quants anys fa?
Sí, sí.
És com dir, bueno, ja és el mateix, i els hi segueix sortint, i jo gairebé diré que no és la mateixa jugada, però s'assembla moltíssim cada vegada. De cop i volta tu veus a Wilson fotent una passada llarguíssima i dius, hòstia, on va? I quan es mou la càmera veus a Lockett allà dient, gràcies, vinga, adéu.
Però i la quantitat de yardes que genera després de la passada, o sigui, és espectacular. O sigui, hi ha la jugada del touchdown que de cop i volta es pixa a la secundària de Titans, que és de delicte, la secundària que tenen, però sí, és un jugador...
És curiós, no?, que potser el... Bueno, igual no és curiós, però diguem-ne, amb Brable veure que la defensa de Titans no acaba de funcionar, no us sembla curiós? O com a mínim no us sembla...
Però guanyen el partit perquè de cop comencen a funcionar i tot el que els hi ha funcionat als Seahawks, que de fet guanyaven el partit de manera bastant còmoda, per dir-ho així, ja no el puntuen més, i és quan comencen a trobar-se més còmode l'atac de, ja t'ho dic, tant Tinghill com, òbviament, Henry, que ho atropella tot, i per això se'n van a la pròrroga. I després és la defensa la que evita que Seahawks que no, pugui avançar el seu drive a la pròrroga, a part amb aquella jugada super estranya que si és safety, que si no és safety, que ben bé què passa, i d'aquí el field goal i victòria. Mm. Vull dir, al final sí, la defensa és el que fa aquell passet endavant que permet, bueno, competir.
En realitat jo crec que és això, que crec que si els Titans són això que veiem a partir de quan comença a funcionar la defensa i l'atac i tota la part final del partit, hòstia, a mi el cul se m'apreta molt. Però si és la de la primera jornada i lo de l'inici de partit contra Seattle, pues, bueno, podem estar tranquils amb els Titans, però la segona cara que ensenyen els Titans és molt potent.
Jo crec que la clau és el que deia el Ferran. Al final, és a dir, Derrick Henry ja sabem el que és, la clau és Tannehill. Si Tannehill més o menys funciona i poden començar a córrer, ojo els Titans. I si la defensa ajusta i no tenen aquest problema, que jo, bueno, per exemple, jo crec que l'any passat tenien un problema en el cos de linebackers o com a mínim en la línia i el cos de linebackers. O sigui, el front seven de Titans era... Aquest any veiem si la cosa millora. Si no... Si Tannehill és el de Dolphins, però bueno, això és un debat que portem 3 temporades, em sembla, i no hi ha manera de que...
Jo ja vaig encarregar la medalla la setmana passada, jo us ho vaig dir, ara ja no puc fer res.
Ja no pots tirar enrere. Molt bé, nois, abans d'acabar el resum, tenim un parell de preguntes que m'agradaria fer, aprofitant que l'Adrià encara és aquí, no tenen a veure amb els Saints, però vaja, i hem de resoldre el dubte. Una, el Llitjós ens pregunta, i de Big Mac què en penseu? Bueno, va fent, no? Va creixent. Mica...
Per ara és el de tots els quarterbacks rookies és el més fiable de tots. Sí. També és el que ha caigut en la millor estructura possible, diríem. I el Trey Lance no l'estan fent servir gaire, però no ho sé, ja a mi em sembla un quarterback que si el tingués al meu equip estaria com avorrit, diríem, no? Perquè és un tio gris, no? Gris però eficient per ara, pel que sembla. Bueno, el Tito Belli...
Quan el deixin anar, ja veurem.
El Tito Belli ja li agradarà aquest tipus de quarterback, ja veurem.
Sí, com no pots fer la foto, Adrià? No es pot dir que és un tipus de gris.
Has de pujar... No, una mica més. Una mica més cap a la teva dreta. A la dreta... Bueno, sí.
Sí.
Ara. Puja una mica més a l'ombro, puja una miqueta més. Ara, perfecte. Ara. Perfecte.
Serà el que li toqui cada setmana aquí, o què?
Exacte, el que li toqui aquí cada setmana pots passar a fer-te la foto amb
no sé com pots dir que és un tio gris i seriós, un paio així que es fa la foto amb el puro... I la
el fotocall de Big Mac.
Sí, però aquesta foto t'obliguen a fer-la, no? Perquè també hi és de burro i tal. És com una tradició d'aquestes de college. No té res a veure amb Big Mac, això.
No. Diu, Luis Martín diu un quarterback molt de l'estil Belichick. Sí, és el que es resumeix més. Vull dir, han agafat una espècie de...
Molt més
de
Cam
Tom Brady.
Home, molt més que Cam Newton, sí.
Home, sí, clar. I l'altra pregunta del Pau, que és, què us parecen los Dolphins? Què us parecen los Dolphins? Què ens semblen els Dolphins? Així com en random, en general. Uns animals molt intel·ligents.
Els hi està costant pillar l'atac i a sobre se'ls lesiona Tua quan aquest any representava que ja l'equip era seu i és una putada perquè Brissett potser no és dolent però no és el seu equip i a sobre tens els Bills que tenien que oloraven sang després de la derrota de la setmana passada i són aquell conjunt de coses. Veurem, jo crec que tot es basarà en la durada de la lesió de Tua.
Sí.
I com a mi, torna, jo el meu segon equip...
Digues, Adrià.
Ah, no, perdó. El meu segon equip són els Dolphins.
Molt, mira.
Sí, però molt lluny dels Saints, però és un equip que em cau bé. I crec sincerament que estan en una línia correcta. El problema és el que diu el Ferran, és l'atac, la defensa. Crec que, tot i que l'altre dia Bills els atropella bastant, però tenen una defensa molt potent i és Flores. Vull dir que això estarà ben ajustat, segur. Jo crec que falta veure... que acabin d'encaixar les peces amb tu. O sigui, Waddle, sí. Jo crec que l'altre dia ja va començar a fer-ho bastant bé, el rookie. Falta Will Fuller quan torni de la secció, també, que és una altra arma. Perquè jo crec que el cos de receptors que tenien era bastant cutre, no? Davante Parker com a wide receiver 1. Per tant, jo crec que això ho han reforçat una mica. I Gaskin no ho està fent malament. Per tant,
no.
Jo crec que... No crec que aquest sigui l'any dels Dolphins, encara. Evidentment, hi ha els Bills a la divisió, però estan en una línia potent. Crec que d'aquí 2-3 anys...
Sí, però potser d'aquí 2-3 anys ja tornes a tenir els Patriots una altra vegada allà, que és la sensació d'aquesta divisió que està pensant per aprofitar aquest forat.
Sí, el tema és com ha sortit Tua, està clar.
Sí, que està construint bé, però que amb el tema de Tua, bueno, amb l'atac, sembla que s'està gripant una miqueta. Va començar
el tema és molt
bé, la defensa ha seguit evolucionant bé, però l'atac s'ha quedat una mica clavadet.
Tua es va lesionar les costelles, sembla que podrà jugar contra el Rams aquesta setmana.
No és greu.
De fet, la millor notícia de l'atac de Dolphins, per mi, de moment, amb el que portem d'any, amb l'excepció de que s'han encaixat potser les peces i tal, és que Gesicki comença a semblar el Gesicki que van draftejar, perquè crec que està sent, si no és el receptor 1 de sent Titan, ja ho sé, però de Dolphins, poc li deu faltar, i això sí que és una bona notícia per ells, encara que el partit de l'altre dia fos horrorós.
Totalment. Doncs molt bé, Adrià, hem de resoldre el dubte que teníem al principi del programa, que és quantes fantasies jugues. De còmics has dit 3?
3.
S'han quedat curtíssims tots, eh? Curtíssims.
I el que ha dit més ha dit 17. El que ha dit més ha dit 17. Un altre ha dit 14.
Última oportunitat ràpida per tirar.
La cosa és algú que vulgui jugar-se a veure quantes fantasies juga l'Adrià Serra, perquè crec que deu ser la persona que en juga més.
No, més l'altre dia vaig aconseguir, perquè vaig apuntar a una Dynasty que havia quedat un lloc lliure i vaig fer un número rodó, que era ja... Ara...
Això és vici.
Ara han tirat massa lluny, ja s'han passat molt.
Sí, el Marc Josa diu 52. Bueno,
any que ve potser estic aquí. Ja.
I el cas de part és 120. Vinga, home, 120 és impossible.
Quan ja no tingui vida. Quan m'hagi divorciat ja i tot, aleshores potser...
Només et dediquis a això, només et dediquis a jugar a fantasies. No podràs fer res més. Va, resolem el...
Fins a la universitat, tot fet ja. Quan ja ho tinguis 30 anys...
El David m'ho fa
30... 30 és curt, encara. Sí. No,
no veig que la cosa està entre 30 i 52.
Entre 30 i... Són 40. Les vaig comptar l'altre dia i estava 39 i llavors em vaig buscar una per posar-m'hi per fer 40.
Perquè... 40 fantasies, però és que 40 fantasies és 40 alineacions, 40 waivers. Jo, si per fer waivers de dos, ja m'estic...
Bueno, no, perquè jugo... En tinc alguna que és baseball... que aquí no hi ha waivers ni res, només fas el draft i ja estàs, però sí, no, a més, ja sabeu que m'agraden les fantasies una mica complicades, aquestes amb cap, amb... Sí,
això, perquè no són fantasies en plan de dir, va, escollo, saps, jo què sé, 10 jugadors d'atac i ja està, no. Salari cap, entes, bueno, és igual.
Sí, jugo fantasies molt rares, molt raríssimes.
Em sembla una salvatjada, sí. Adrià. Ho dic en seriós,
he escoltat un nen rient per al darrere d'alguna casa molt fortament. És el resum de les 40 fantasies. Sí.
És això o és l'Adrià que té la família diguem, explotada fent les alineacions.
Avui jugarem a
fer fantasies.
Adrià, per tu, perquè es pugui considerar una temporada bona, quantes n'has de guanyar? O sigui, quin és el teu target? Perquè 40...
L'any passat em vaig guanyar.
La frase de dir, he guanyat la fantasy, no em serveix.
No, és molt difícil guanyar una fantasy, és dificilíssim guanyar una fantasy. A més, jugo amb gent que et sap molt. No estic parlant especialment de vosaltres tres, diríem.
Per això t'has buscat una on hi ha gent que no juga, que no en surt tant. Però si
vaig 2-0 a la teva, eh?
No, el Raül està on fire, però jugo amb gent que et sap molt. I l'any passat em vaig guanyar dues...
Sí, però tu, però la pregunto a tu, per tu, perquè consideris, perquè una temporada diguis, saps? Aquesta bé. Clar, no espectacular, però bé. Quanta n'hauries de guanyar?
N'hauria de guanyar alguna. La qüestió és entrar a play-off de la majoria. Ja està. Això és aquí. Soc molt guardiolista. L'important és estar fins al final competint.
No?
Ja està. Després sempre hi ha algun jugador que et falla al partit important i deixa la merda.
Jo em vaig guanyar
la meitat a play-offs perquè sigui una temporada bona. Molt bé.
Sí, això és... No, la meitat no.
Has dit la majoria.
Sí, no, però no tant. Deixem un 40% a play-offs, està bé.
Jo crec que aquest any en jugo 5, i estic estressadíssim.
Però és que sembla una bogeria, ja m'està estressant.
La teva, Adrià, que és amb cap, que és no sé què, que és, em requereix molta concentració i no la tinc.
Set,
Ferran? Déu-n'hi-do, això és el vici bastant tot.
I reconec que ara que estic fora estic fent delineador i ja està, és a dir, waivers i tal, és com, no. No m'hi puc
jo
posar.
Jo soc poc de waivers les primeres jornades, vaig a dir, també. Això cadascú té el seu...
Home, doncs... Pues...
Ja, és quan toca, però...
Però bueno, però... la que tenim amb l'Enric, perdó, cap aquí, estem 2-0, de moment.
Anem molt bé.
Res a dir.
Els Calamars Jacksons estan jugant molt bé.
Si ens hem de posar a pit, jo dic, les dues fantasies vaig 2-0. O sigui, estic imbatut a les dues fantasies.
No, jo ho he fet fatal aquesta jornada, tinc una crisi, i en realitat ara m'he de posar a mirar waivers i tal, perquè tinc un problema. Arreglar-ho tot.
Doncs, Adrià, et deixem que vagis a mirar waivers, perquè 40 fantasies... És que, bueno, jo cada dia penso...
No vull pensar-ho.
No, és com... És que no, és un número que em supera. O sigui, no m'ho puc imaginar. Saps com...
És que, perdona,
a veure,
en el moment aquell en què en el grup de fantasy ens diu un dels que la juga, s'ha quedat una plaça lliure a una lliga amb salari cap i no sé què i no sé quants,
no
i el primer
digueu.
Que salta és l'Adrià i diu, I mean, és com, però si ja estàs jugant 39...
No em digueu, ja no ve d'aquí.
Conec gent que té tres comptes de Fit Flicker, és a dir, Fit Flicker jo no he arribat encara, perquè no, però crec que són a les 30 o una cosa així. T'has de crear un altre compte. Conec gent que té tres comptes. Vull dir, hi ha gent més malalta que jo i d'aquí a poc pues, ja farem un Alcohòlics Anònims, pues, un Fantasies Anònim. O
a mi em sembla increïble perquè és com la... Sabeu quan et diuen... Oh, intentes imaginar-te la dimensió de l'univers, no? I l'univers, si és finit, que hi ha més enllà... I pues, per mi és exactament el mateix. O sigui, quan mires el cel i veus tantes estrelles, no? I mires l'Adrià i penses, 40 fantasies. I això ha de ser una cosa... No,
Però la metàfora t'ha quedat molt bé en el sentit de què hi ha més enllà de l'univers? Fantasies.
Exacte. L'Adrià Serra juga un fantasy.
Sí que ja sabeu, gent, si algú vol jugar una fantasy i no troba on, preguntaré a l'Adrià que segur que en alguna de les que juga resulta que hi ha alguna vacant.
O creem una de nova, sí, no passa res.
Per favor, quina salvatjada. Adrià, moltes gràcies per venir. Ànims amb Jameis. Dóna-li records quan parlis amb ell, perquè sabem que segur que tens algun tipus de contacte.
Totalment.
I això és casa teva, et tornarem a convidar abans que s'acabi la temporada, segur.
Molt bé.
I
un plaer,
no siguis
sempre
molt dur com a comis, sisplau. O estimat líder, li faig una mica la pilota a veure si, saps? Bueno, va, que vagi molt bé, Adrià, i ara et deixem i donarem pas al Serpi i als Palanganes, com sempre. Fins ara, que vagi bé. Adéu, Adrià.
There's a lot going on out there, boys. Hey, chocolate, vanilla, cheetah, Casper, Top Gun, flame, torch, water, pork.
Ara veiem a Stafford amb els Lions, això en algun moment... Però vaja, vinga, va, som-hi perquè arriba el moment dels Palanganes de la NFL amb el David Cons, àlies el Serpico Lleidatà. Hola, Serpi, què tal? Com estàs, David?
Molt bé, i vosaltres?
Sento una mica lluny,
David, crec que tens connectat el micro del portàtil i no el del... El, com es diu ara? El del micròfon, diguéssim.
El micro, diguem. El micricro.
Ara no se t'escolta... És el moment d'atenció, atenció.
Si ara fas el se me oye, no se te oye.
Estem aquí, pim-pam, hi ha tensió, es respira tensió a l'ambient.
Sí.
Segueixes estant amb l'altre. Hauries d'anar al quadradet de sotre, on hi ha la roda dentada, i buscar en el mic posar el que sigui l'USB o com es digui. Avui ja el que tens activat, no l'altre.
Avui tots a l'Ofimàtica, aquí al Twitch de Catalunya Ràdio, aprendrem a fer una taula d'Excel.
Què tal ara?
Ara sí.
Tenia aquesta conversa amb el títol dels Palanganes de l'NFL, m'ha semblat també molt adient.
Bueno, clar, això va com va.
Escolteu, l'Adrià Serra té un palangane, eh? Amb 40 fantasies. Sí.
Quan comenci a fer bogeries per les fantasies ja el tens fitxadíssim, eh?
Donaria joc.
Totalment. Serpi, de qui parlem avui? Va, vinga, som-hi.
Ui, avui. Mira, avui... Avui és curtet i però és un cas que crida l'atenció. Avui visita la secció dels palanganes un pájaro amb molta sort. Un crim sense resoldre. Ojo. Avui pentinarem ben pentinat a Jim Dunaway.
Crim sense resoldre, eh? Però el portem. O sigui que potser aquesta sí que està més resolt, no? Del que sembla.
Aquí hay muerto. Muerto hay, eh?
¿Hay muerto?
Sí.
Doncs vinga, va. Jo és que no sé com acaba. No em llegeixo mai el guió del David perquè així em sorprèn.
Te sorprèn. Vinga, va. Bueno, comencem, com sempre, amb les quatre dades personals del sujeto en qüestió. Va néixer el dia 3 de setembre de 1941 a la ciutat de Columbia, estat de Mississippi, i al tanto que entrem ja al grup de finats. Va morir el 12 de maig del 2018 a l'edat de 76 anys. És a dir,
però mira... Escolta, no?
És un dels nostres palanganes que crien malves. Sí
però que molt gran. Vull dir, aquí, perquè ha passat gent que s'ha quedat bastant més d'hora pel camí.
Sí.
Eh?
Bueno, aquest, pel que es veu, va fer alguna fetxoria, però el que és el cos, el fetge i tal, no se'l va castigar molt i va durar. Qui és Jim Dunaway? Bueno, doncs és un defensive tackle de la Universitat de Mississippi. Va ser escollit al draft de 1963, a la ronda 1, pick 3 del draft de la NFL i a la ronda 2, pick 9 del draft de la AFL.
Aquells anys, m'encanten aquests anys que et podies sortir draftejat a tot arreu. Meravellós.
Correcte. Jo crec que aquí tindríem de fer una petita explicació pels oients una mica més nous. Recordem que era l'AFL. Es crea el 1960, té una vigència de 10 anys, donat que el 1970 es fusiona definitivament a la NFL i dona pas a la competició que tots coneixem avui en dia. La AFL és fundada per tot un grup d'empresaris que havien quedat al marge de les propietats de les franquícies NFL, així com diversos socis minoritaris. El 1960, any de la seva creació, la Lliga té 8 equips. No sonaran la majoria. Boston Patriots, Buffalo Bills, Houston Oilers, New York Titans, barra Jets, los Dallas Texans, que veurem a posteriori quin equip és, Denver Broncos, Los Angeles Chargers i els Oakland Raiders. El 1961, els Chargers es muden a San Diego, mentre que dos anys després, els Dallas Texans es converteixen en els actuals Kansas City Chiefs. Posteriorment ja, els Miami Dolphins s'incorporen a l'any 66 i, finalment, l'últim equip a incorporar-se a la AFL és la franquícia de Cincinnati Bengals al 1968. Després ja diem, al 1960 se fusionen totes dues i creen la NFL, tot i que des de la temporada 66-67 ja se crea la Super Bowl entre el campió de la AFL i la campió de la NFL, que després ja serà entre el guanyador de la conferència. Hombre!
Ai, per favor!
No és ella, David, no és ella, Flore, és una altra.
La gata Flore, Raúl.
No, era una altra.
Fa una mica
de Raúl, exacte, als ulls li fa croma.
Sí, ja ho he vist.
Quina il·lusió, tu.
Anem ensenyant. No és ella, diu el Raúl.
No, és que era l'altra.
A veure, és que
m'ahorraré els comentaris.
Correcte, no hi havia millor moment per aparèixer que ella. Si algú vol saber de què va el tema, us remeto a la transmissió que vam fer, al rato que vam passar ahir en la Super Bowl junts. Hi ha un moment que deu ser
les 4 de la matinada. Sí, és que quan he vist passar a l'altra gata per aquí, dic, vaig a treure-la, que depèn com salti el David, avui s'acabarà el nostre stint a Catalunya Ràdio i ja està, i no passarà res, i quedarem així com un programa mític a l'altre.
Qui vulgui sàpiga de què va, que faig un remember when.
Compte, trobo que cantes prou bé.
Bueno, jo vaig tindre un passat de cantant que algun dia explicaré.
D'orquestra?
No, crec, no és el moment ara.
Ui.
Exacte, ja ho deixaria aquí.
A més, Enric, d'una variant musical que tu sé que te va.
Ah, vale. Bachata.
Tenim coses més en comú de los que sé. Bueno, va, tornem a la gana d'avui. Jim Dunaway juga als Buffalo Bills de l'any 63 al 71 i finalitza la seva carrera esportiva a la temporada del 72 vestint la samarreta dels Miami Dolphins.
Ara l'hem vist en pantalla, té cara de dolent de sèrie d'aquestes d'institut, una mica, no? Del típic de... De bully, saps? Una mica,
Jo li veig cara, i em sembla que em donareu la raó, jo li veig cara de matón de salón de bar de Bonanza.
Sí, també una mica, també una
mica. Sí, sí. Pel color
és el mateix tipus de persona, sí.
Només li faltaria mossegar l'escuradents.
Què va tomar? Un bistec i un vaso de whisky? Bueno, va.
Vinga, va, som-hi.
És quatre cops escollits All-Star a la AFL, anys 65, 66, 67 i 68. Guanya dos campionats de la AFL, el 64 i el 68. I, finalment, aconsegueix l'anell de campió a la Super Bowl 7 com a jugador dels Miami Dolphins, a la primera de les dues Super Bowls seguides que guanyen los Dolphins. Estadístiques NFL de Jim Dunaway. Juga un total de 132 partits, és a dir, estem parlant d'un nombre molt important ja de partits. Aconsegueix 23,5 sacs. Recordem que els sacs no estan comptabilitzats fins al 1980 i algo, però ja segons quines pàgines han fet ja una mica de recerca dels partits antics i pots trobar alguna estadística al respecte. El que deia, 23,5 sacs, 7 fumbles recuperats i una intercepció. Va, uns números, bé, 132 partits, i estan més que decent. Bueno, pues ara comencem ja el que seria la vida post-carrera professional.
Jim comença Dunaway, la rampa, comença la rampa de baixar.
La rampa, i a més és una rampa que tal com puja, baixa ràpid. És a dir, és una cosa immediata. Va estar casat amb la Noniel Dunaway durant 34 anys i durant tots aquests anys de matrimoni, doncs els Dunaway els van anar prou bé i van acumular un gran nombre d'actius com ara béns immobles o equips i caps de bestiar boví destinats a la producció lletera, essent aquests propietaris d'una granja a tal efecte de grans dimensions. És a dir, eren propietaris d'una producció important de llet i, a part, tenien doncs, finques, béns immobles, és a dir, havien sabut invertir i bueno, havien fet un bon raconet. Què passa? Pues, bueno, que totes les coses dels nostres palangares mai acaben bé i al març del 95... El nostre estimat Jim Dunaway decideix, d'un dia a l'altre, abandonar el domicili conjugal a fi d'anar-se'n a viure amb una altra dona amb la que ja mantenia des de feia temps una relació sentimental. Ja era sabut per la Noniel i per tot el seu entorn que el Jim feia dormir la nútria en una cova que no era la de casa i llavors va dir, pues bueno, ja que ho sap tothom, tranquil, Enric, tranquil, Raül, tranquils. I diu, ja que ho sap...
És que la imatge ja que sap, és molt desagradable.
Sí, no, bueno, és una metàfora. Una metàfora. No, sí. Els poetes n'hi utilitzen moltes, no? I has escrit moltes metàfores. Bueno, pues, el que et deia, com que tothom ja ho sabia, pues va dir, va, per què allargar-ho més i me'n vaig a viure amb la Gatxí i deixo a la Noniel. Bueno, davant aquesta situació... Vols que parem un rato, Enric? Estàs bé? Estàs bé?
És que la imatge em sembla terrible.
Bueno, pues okay,
tira.
Considero que caixa bastant fi. Bueno.
Sí, però ojo, perquè si has dit el 1995. O sigui, aquí sí. La Nútria tenia ja 50 i pico tacos, que no era un xaval, eh?
Sí, bueno, no, però escolta, hi ha gent que se sent molt actiu als 50 sí. I pico, als 60 anys. I avui en dia, ei... un d'aquestos i una de les blaves ja funciona, eh?
Sí, sí, mira, però vull dir que és una edat ja que, no, que ha posat a fer... Sí, bueno, posat a comprar-se la Ducati divorciato, sí? Ja l'agafes una mica gran.
És aquesta edat en què o continues, perdó, com estàs o te tires a la piscina i veurem lo de la piscina perquè
les llúdrigues algú... no dormen en coves, no? És que...
No.
Algú de vosaltres?
Dormen amb una mena de coves que fan amb les mateixes rames del riu.
Saps què fan les llúdrigues, bueno, que és molt bonic? I ho estàs embrutant molt? Les llúdrigues s'agafen de la maneta perquè la corrent no se separi.
No alimentis la bèstia.
Jo anava a dir, algú de vosaltres...
A Dona Güell l'agafaven d'un altre punt.
No, és que clar, no he llegit el guió. Igual estem entrant en un camp pelut. Vale. Mai més
algú de vosaltres ha vist el Lasso?
No.
Doncs passa una miqueta el mateix. Hi ha una situació que és també que un home gran es cansa i ja no va amb una dona de la seva edat, diguéssim així.
Pot passar, escolta, i tots jo crec que tenim el típic amic pues, que ja té una certa edat i ha dit, buah, és el momento i una cana a l'aire o dos o el que faig falta. Vinga, davant aquesta situació, evidentment la senyora Dunaway, Noniel Dunaway, sol·licita formalment el divorci i s'inicia llavors un dur i, evidentment, farragós litigi judicial entre les dues parts amb la finalitat de determinar el repartiment dels abundants béns que hem comentat anteriorment. Finalment, al tanto, perquè aquí ve la madre del cordero, com diuen. Finalment, el jutge encarregat del cas dictamina les següents mesures. La primera, que Jim Dunaway fos l'únic responsable dels deutes econòmiques que tenia en aquells moments el matrimoni i que pugen aproximadament a uns 400.000 euros.
Val?
És a dir, senyor Dunaway, vostè se va comer el marrón solito. Vale? Segon punt, concedia la propietat exclusiva de 800 acres de terra, a l'equivalència en hectàrees, són unes 323 com a algo hectàrees, és a dir, estem parlant d'una finca o diverses finques de consideració, li concedeix la propietat exclusiva a la Loniel Dunaway, aquestes, diem, 323 hectàrees, amb un valor total de la terra en qüestió de 681.000 dòlars. Vale? Punt 3. Otorga a Loniel Dunaway la quantitat de 115.552 dòlars en qualitat de sentència monetària, xifra que el jutge determina entre els més de 80.000 euros que Jim Dunaway havia gastat dels actius matrimonials en benefici de la seva nova parella sentimental. És a dir, t'has agafat 80.000 dòlars de los ahorros familiars i te'ls has petat amb la nova gatxí, ara petxuga. Aquí també hi suma 7.500 dòlars en honoraris d'abogats de la Noniel i 16.200 dòlars relatius a pagaments de préstams ja vençuts, així com 10.000 dòlars en virtut d'una factura de reparació d'una de les propietats del matrimoni. És a dir, en total, els 115.552 dòlars que hem dit. Punt 4. El jutge ordena a Jim Dunaway, al tanto, pagar a la Noniel la suma de 1.800 dòlars mensuals en concepte de pensió alimentària, així com la meitat de la seva pensió com a exjugador de la NFL. Vale? I la mesura tenia que entrar ja en vigor l'1 de setembre del 97. És a dir, a partir de l'1 de setembre del 97, cada mes, 1.800 dòlars també en concepte de pensió alimentària i la meitat de la pensió que tenia Jim Dunaway com a jugador de la NFL.
És que, perdoneu, és que no m'he mirat el guió perquè volia gaudir-ho, no volia spoilers, però és que veig tan clar on va això.
Sí,
o sigui...
bueno, sí, no, la on va és claríssim. En aquest sentit, el carrer porta a Roma.
Sí, 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 és que...
porta directament a Roma. I ara ho veureu. Mira, la nit del 27 de juliol del 1998, un familiar de la Noniel Dunaway localitza el seu cos sense vida, tot flotant, al tanto, en una piscina mig buida que aquesta, la Noniel, tenia en una casa de la seva propietat situada a la comunitat Cherow del comtat de Marion, estat de Florida. Bueno, fins aquí se troba i ara pues, el que hi ha que determinar, evidentment, són les causes de la mort. La forense del comtat de Marion, una tal Norma Williams, que va ser l'encarregada de dur a terme l'autòpsia, determina que la causa de la mort de la Noniel havia estat l'ofegament. Val? No obstant, la mateixa doctora Williams conclou a la seva autòpsia que aquesta havia revelat que Noniel Dunaway, de 56 anys en aquells moments, en el moment del seu èxitus, havia patit una fractura oberta al crani i estava inconscient quan la van col·locar dins la piscina. Recordem que la piscina tenia molt poca aigua.
O sigui que es va ofegar per un tema.
Evidentment. És a dir, tenia una fractura oberta al crani, estava inconscient, la van ficar dintre de la piscina i, evidentment, es va ofegar.
Però era perquè l'aigua estava freda i era per posar-li alguna cosa freda a la ferida del crani.
I li va donar un tall de digestió a la pobra.
Sí. Tot mala sort. Tot bueno,
què passa? Pues passa lo que la lògica ens diria, que davant aquestes conclusions mèdiques la policia inicia llavors una investigació per homicidi que immediatament els porta a la persona de Jim Dunaway.
Qui no sé per què,
Sí, no sé per què. Qui és detingut escassos dies després i ingressa directament a la presó a l'espera de presentar-se davant del jutjat i declarar en relació als fets que se li imputen. Ojo, que ara comença lo bo. La jutgessa de la Cort de Justícia del comtat de Marion, una tal Sharon Hartfield, va fixar una fiança de 500.000 dòlars després de prendre-li la primera declaració a Jim Dunaway i decreta la seva llibertat condicional. Això ja ens comença a xirriar. És a dir.
Tenim el blues super amb tensió amb aquest tema.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Està molt pendent.
Ràpid.
Mira'l.
Mira'l.
Sí, està. Faria bona parella amb el gat.
M'interessa. Hola. Vale.
Bueno, això ens pot arribar a sorprendre, però evidentment la gran sorpresa arriba mesos després quan, a pesar de tota la investigació policial extensa que s'havia fet al respecte i les clares motivacions econòmiques que sembla apuntaven a la figura de Jim Dunaway, el gran jurat decideix no presentar absolutament cap acusació formal en contra de Jim Danaway. És a dir, com? Ni se l'acusa, ni se'l jutja, ni s'obren diligències, ni res. És a dir, el pájaro voló del nido. És a dir, s'escape, vivit
però
el col·legi.
Però hi ha algun...
Però
per què? Vull dir, el tema aquí.
El per què, és a dir, ho he rebuscat per actiu i per passiu, i l'única conclusió que he arribat, per lo que he pogut llegir de les informacions judicials i algun atestat, és a dir, que el gran jurat va concloure que, evidentment, havia... no havia una prova clara que involucrés a Jim Danaway la mort de la seva exdona. Havia petits indicis, evidentment econòmics, que podien haver-lo portat a cometre l'homicidi, però a falta d'una prova que trenqués absolutament la seva innocència, van determinar no jutjar-lo. Què passa? Els fills també, evidentment, que estaven en aquest punt, al costat de la mare, se queden pasmats i decideixen l'any 2002 presentar una demanda civil contra el seu pare, és a dir, contra Jim Danaway, per homicidi culpós, tot alegant que ell era el responsable de la mort de Noniel Danaway. I fixeu-vos aquí la contrarietat entre el que va ser l'àmbit penal i el que a posteriori va ser l'àmbit civil, que aquí sí que li donen la raó als fills, ¿vale? I el Tribunal Civil ordena a Jim Danaway pagar $579,000 als seus fills, tot concloent a la seva sentència de que ell era el responsable de la mort.
És meravellós, és increïble. El responsable paga la multa mentrestant segueix caminant.
No, i ara m'entendreu.
Estic flipant, estic flipant.
Ara m'entendreu perquè us donaré un cas similar, que és el de O.J. Simpson. O.J. Simpson va coincidir durant 3 anys...
Suprem,
Va coincidir Palangana durant Suprem. 3 temporades als Buffalo Bills amb Jim Danaway. És a dir, van ser companys d'equip. ¿Vale? I tots recordem que O.J. Simpson tot va apuntar, perquè era claríssim que va matar a la seva xicota i a la parella actual de la seva xicota o es dona. És a dir, i el jutjat, l'àmbit penal també el va excloure, recordeu-se la del tema que no li entrava el guant, bueno, totes aquelles coses. És molt complicat lo de Simpson perquè venia dels grans disturbis que va haver a Los Angeles com a conseqüència de l'apallissament de Rodney King per part d'uns policies a Los Angeles, tots els incendis van cremar la ciutat, tota la pressió mediàtica que va haver al judici sobretot per part dels abogats defensors de O.J. Simpson per fer veure que allò era un judici racial, que és el just, vale, i allò va fer pues, que bueno, la sentència no fos la que tots creiem que tenia que ser, que era culpabilitat. Però a posteriori, per la via civil, també va perdre O.J. Simpson. També l'àmbit civil va reconèixer la seva culpabilitat, en aquest cas, en l'àmbit civil, en la mort d'aquelles dues persones, de la seva exparella i l'actual xicot, i també va tindre que pagar una atendició. Després ja O.J. Simpson va tindre 1000 problemes, va entrar a la presó per robatoris, per estafes, i la seva vida ha estat una muntanya russa. Però, en aquest cas, tant Jim Danaway com el senyor Simpson, de lo que és l'àmbit penal, se van escapar.
Jo no puc entendre que siguis culpable en l'àmbit civil i no ho siguis en l'àmbit penal.
Al final, als Estats Units el tema així civil i penal és una mica enrevesat i complicat, i passa moltes coses, passa moltes vegades que pots tindre una pena civil, sobretot monetària, i per l'àmbit penal no està encausat o sortir absolt. Mentre que moltes vegades ja el judici comença per via civil, hi ha una compensació econòmica i ja no es passa a l'àmbit penal, ja se resol directament a l'àmbit civil.
I aquí teniu... Home abans de morir, bueno, no sé quants anys abans, però aquí és Jim Danaway.
Mira aquest somriure.
Somriure amb el micro...
Aquest somriure que... de la consciència.
Aquesta gent que es veu que molt el somriure no el treballen. Hi ha gent que a vegades no sap... No, el riure és una cosa que és com...
També us he de dir que ara mateix veient els fons amb la mosca de Catalunya Ràdio i la foto, sembla que estiguem fent-li algun tipus de promoció, eh?
Sí, és veritat.
O que sigui el locutor d'un programa.
Sí, bueno.
Bé, doncs, delictes ignorants amb Jim Danaway.
Hòstia. Bueno, en aquest cas seria...
Crim.
Vinga, sí. Serpi, gràcies.
A vosaltres.
Queda't, si vols, perquè anem a acabar el programa, com sempre, repassant una miqueta com ha anat el Piquem. que no sé si t'has apuntat.
No, he jugat
Piquem. Ah, molt maco, molt bonic, molt bonic.
Me passa una cosa amb el Piquem i disfruto més les temporades d'NFL sense que jugui el Piquem que quan jugui el Piquem.
Llavors ho portes malament, és com, me cago en Dena i ha cagat aquest també, fes el favor de que guanyin aquest i els d'altres.
Me foto encara més nerviós del que em fico a veure els partits i la intensitat del que veig, que quan tinc un Piquet i a més me cabrejo perquè és inútil, què has fet aquí? Que
mira, a mi això em passa amb les fantasies, però no amb el Piquem. El Piquem no, o sigui, ho fa la selecció i després també, ja no me'l miro més.
Passa que les fantasies acostumo a guanyar-les, on es va ir relaxant.
Ah, vale, és per això.
Raúl, vols que repassem
el Piquem? L'única que jugo, ni jugo una de fantasy, eh?
Sí.
No, no, no ets com l'Adrià, eh? No
jo ara dos, però per culpa d'aquesta tropa, però també en jugava una. Només una cosa, Enric. Has demostrat que ets Dori en directe, perquè tot això el David ens ho va explicar la setmana passada, que no jugava, que aquest any no juga a Piquem, tot això ho vam parlar la setmana passada amb ell, però que està bé que si les vies ja ens faci coneguent. Que...
jo tinc una atenció limitada.
L'abús de substàncies ja ho provoca, això. Eh?
Aquí l'has clavat. Vinga, va.
Aquí puedo leer.
Vinga, saltem.
No, hi ha un tema, és un tema de que jo tinc una atenció limitada i em poses un ordinador al davant i em costa molt. I doncs hi ha un moment que no us estic escoltant. Ja ho heu notat. Més d'una
vegada. Ho hem notat.
Ja ho sé.
On number 99 of the defense, after he tackled the quarterback, he's giving them business down there at the 15-yard penalty.
Gràcies per tallar-me, ja ho trobava a faltar. Raúl, com va el Piquem? Perquè en aquestes no en tenim encara, eh?
No, encara no. Ara començarem a posar quan avanci una mica per la temporada.
Recordeu el Piquem... recordeu el nostre Twitter, @NFL_encatalà, el nostre Instagram, @NFL_encatalà, no té pèrdua. Vinga, va.
Doncs res, el Piquem una mica millor, tampoc és per tirar coets, eh? Enric, tu i jo seguim allà empatats. Bueno, de fet, et guanyo, però perquè et vas oblidar de marcar un resultat. Tenim les mateixes victòries i jo tinc una derrota més, però perquè, com que només es compten les victòries, estem empatats.
Perquè
estem
empatats amb... el vaig fer el divendres. Perquè amb jo 17... no me'n recordo mai del Piquet. Ja.
Doncs estem empatats amb 17 victòries a la posició 106.
106 de 180. Bueno!
Sí, però anem cap a baix. I el Ferran està millor que nosaltres, un partit. Ell, en lloc de 17 victòries, en té 18. I sí. Això fa que, en lloc d'estar a la posició 106, estigui a la 76. Hòstia, o sigui, compta aquí que ara el nostre Piquem és tan gran que amb una sola victòria saltes 30 llocs a la classificació. Mm-hmm. I si voleu repassar una mica...
Els primers llocs, com sempre...
No presumiré, perquè és una merda, també són 76 les coses com són.
D'algú hem de presumir, Ferran.
Va. Sí, anem a comentar, si voleu, com tenim la classificació... Hi ha hagut canvis, també és normal, eh? Al final, ara mateix tenim un triple empat a la primera posició entre Verge de la Veracreu, Argentown Predators i John Raider. John Raider, si no recordo malament, era el primer o el segon la setmana passada.
El teníem per aquí abans també. Sí.
Està ja triple empat a la primera posició amb 23 victòries i 9 derrotes.
Competir contra la Verge de la Veracreu.
Clar.
I hi ha algun tipus d'influència.
I Predators. Clar, és que, a veure, no.
La Iglesia Muerto Pa.
Ojo, que aquesta pel·lícula la miraria, eh?
I un
Predator versus la Verge de la Veracreu.
Sí. I un tio que ja van dir que és el John Raider, aquest és la pel·lícula de, o de Stallone o d'alguna cosa d'aquestes.
Ho tenim tot.
Una de Predator contra Alien ja la van fer, no?
Una, no, vàries. I les podien haver quedat a casa totes.
També.
Llavors, després d'aquest triple empat a la primera posició, empatats en la quarta posició, en tenim 5 més, que són Sweet Colzes, que a mi m'agrada molt aquest nom.
Molt bé.
Deixeu tranquil el número 3, que intueixo que hi ha alguna cosa aquí que ens hauria d'explicar.
Hi ha gent que treu una mica el seu trauma amb el nom dels equips de Pica.
Sí. Picassoques i Barins. I a partir d'aquí doncs ja tenim...
Picassoques ha perdut una gran oportunitat per posar-li Piquem Soques.
És veritat.
Per favor.
Jo tancaria el programa així. Ja està.
Sí, perquè després ja ve ja més de 10 equips empatats també a la novena posició i ja la cosa va...
Molt bé, doncs escolteu, acabarem abans de fer les dues hores. Això és un rècord absolut per aquest programa. David, Ferran, Raül, moltíssimes gràcies. Fins aquí aquest repàs de la segona jornada i la setmana que ve més aquí, com sempre, el dimarts, al Twitch de Catalunya Ràdio. I la setmana que ve amb uns convidats, si tot va bé, toco fusta, que ens ho passarem bé. Ja us ho dic ara. No diré més. Ja ens ho trobarem. Si ho arribem fins aquí...
Només direm que intentarem que no parlin de Sálvame, ni del Castillo de los no sé què, ni no, de totes aquestes coses.
No facis spoilers, no facis spoilers. Ja veurem, ja veurem.
Se l'està fent a sobre, l'espoiler, eh?
Famoseo. No sap estar callat, és de veritat, eh? Bueno,
a veure, si, Enric Ferran, si algú arriba a les... 1:51 de programa, què menys que donar-los un algo, un regal, una miqueta d'informació extra.
Bueno, la setmana que ve, més. Que vagi molt bé i ens veiem aquí al Twitch de Catalunya Ràdio dimarts que ve a les 6 de la tarda. Adeu, que vagi bé.
Adeu.
Tots al Blitz, a Catalunya Ràdio.